Bon dia, arrenquem el dissabte, avui 22 de juny, segon dia que hem entrat en estiu. Tu saps que el dia dijous, que va ser dia 20, a les 10:50 de la nit va començar l'estiu?
Així de concret, a les 10:50?
Sí. Es veu que cada any és una hora diferent, no entenc ben bé en què s'han de basar per decidir-ho així, però va ser a les 10:50. Quan doncs faltin 10 minuts per les 11...
Doncs a dos dies d'havent entrat a l'estiu, jo tinc uns mocs d'hivern.
És que aquí cadascú va la temporada que li sembla.
És que ara fa calor, ara fa fred... Ara...
Bueno, tenim sospites de que tens una malaltia greu i crònica, que ja desenvoluparem a la temporada següent, per fer una mica de...
Deixem titular, com sí, quan vas dir que tenia tuberculosi.
Però al final era mentida.
Sí.
Bueno, aquesta tampoc és que tingui massa rigorositat.
Ara tinc mononucleosi.
Bueno, això ho hem decidit nosaltres, segons una sí, analítica que li vam fer l'Aina. Vam decidir que allò era mononucleosi.
Setmana
crònica
ve...
més vam
crònica,
decidir.
Sí. Bueno, setmana que ve tinc metge ja a la Summer Season, ja,
ja us explicarem. Comencem el Penedès cap de setmana d'avui, com sempre, agraint al Joan Amat i a la Júlia que estiguin a les seves, bueno, les seves filles tècniques.
És veritat,
ara l'haurem d'agrair. Molt agraïdes.
Tenim quatre mans per fer aquest programa.
Vuit!
Bueno,
i set ulls, que també són molts.
Les mans no les fem servir.
No, per res del món. Començarem el programa com sempre. Recordo que avui és l'últim programa de dissabte d'aquesta temporada. El següent dissabte que ens escolteu serà un altre dia. Però el juliol...
ara t'anava a fer la pregunta.
Però el juliol serà Summer Season, com cada any.
I la setmana que ve?
We'll see. Comencem avui amb singulars, com cada setmana, on el Marc Paredes i l'Enric Vidal ens portaran una persona destacada en la que podrem conèixer més profundament. Sí. Seguirem amb l'Abel, que a la seva secció de la carta ens portarà recomanacions de pel·lícules, sèries i cançons. Escolarà la Mari en Sadurní a la secció de Fins que arribi al Cuenca per compartir amb ella datos històrics, segurament de Rússia. I acabarem amb el que fem sal, la tertúlia de bar preferida. Em sembla recordar
que...
amb el Roger Font i el Pere Bolet, perquè són els dos ambaixadors i anfitrions de la secció tertuliana del Penedès cap de setmana i, per tant, no podíem acomiadar aquesta temporada sense que fossin ells els protagonistes. Dit això, si et sembla, comencem, com sempre, amb la capçalera.
Arrenquem aquest dissabte, doncs, amb la visita d'un singular o una singular que ens acosten al Marc Paredes i l'Enric Vidal a la secció Singulars. Bon dia, nois.
Hola, nois, bon dia.
Molt bon dia, noies. Què tal? Doncs avui ens trobem de nou en una nova secció de Singulars. Singular número 77. De mica en mica el número es va fent gran. Per tant, es nota que Vilafranca i el Penedès ja talenten, perquè la xifra ho corrobora. Però, Enric, avui explica'ns una mica de què parlarem.
Avui parlarem amb un personatge realment singular, sobretot en l'àmbit de la música i en l'àmbit de la filosofia. Un personatge que té moltíssim currículum, tant a universitats d'aquí de Catalunya com també a universitats de l'estat espanyol. Per tant, també és un personatge que ha investigat sobre molts temes de música, de Festa Major de Vilafranca, ha investigat sobre molts temes, així que soni la música i li donem pas.
Doncs el singular número 77 del Penedès cap de setmana és el Joan Cuscó. Bon dia, Joan, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Dèiem que ets una persona una miqueta polifacètica en el sentit que has tocat moltes tecles en l'àmbit de la filosofia, de la musicologia, també de la Festa Major, en l'àmbit local, no? Explica'ns una miqueta, perquè aquí sempre ens agrada repassar una mica els inicis. Per què la filosofia? Per què?
Doncs si vols que t'ho digui, no ho sé. És una cosa que tenia clara des de...
Jo solo sé que no sé nada, no?
Sí, la tenia clara des de segon de batxillerat i, per tant, no m'ho vaig plantejar massa. I ja està, vaig tirar cap aquí. Però si em fa, suposo que algun professor dels que vam tenir, que tenia molta relació, són els que marquen, però no hi ha allò que dius aquest moment determinat, però sí el recorda que en aquell moment ja tenia clar que faria filosofia i, per tant, ja no vaig tenir cap dubte a l'hora de fer la preinscripció i totes aquestes coses.
És una carrera que té realment sortides? Perquè em sembla que hi ha aquest mite, no?, que diuen la filosofia... Potser ara sí, no? Perquè, bueno, en tot aquest àmbit de la intel·ligència artificial em sembla que potser a les màquines li falten aquest punt de filosofia, no? No sé, explica'ns, en el teu cas particular, quines experiències t'has trobat.
Bueno, hi ha de tot, evidentment, com totes les carreres, eh? És a dir, no és que les carreres... Jo penso que cap carrera, te l'has de fer perquè hi hagi sortida, totes tenen sortides diverses, perquè en filosofia pots estar des del món editorial, hi ha gent que està treballant en mons editorials. Tinc algun company que va estudiar amb mi que es dedica a assessorament filosòfic i, per tant, treballa per Llatinoamèrica i per tot arreu i fa una altra cosa. Bueno, dos n'hi ha que fan això, amb un editorial, i gent que després ho ha deixat i s'ha anat al món de l'empresa, però l'empresa és també empresa que tenen filòsofs per organitzar-se com funcionen. Això era la gran novetat quan nosaltres estudiàvem. I, evidentment, avui l'àmbit de l'intel·ligència artificial, perquè tot el que és la lògica i això, doncs tenim gent treballant-hi. Vull dir, no sé, és... No és de les carreres l'estadística, no diu que no és de les que té més atur. Per tant, biologia té més atur, per exemple, que filosofia, no? Però jo penso que la carrera l'has de fer perquè t'agrada i al final sempre trobes una manera de fer alguna cosa o de sortir o de... No sé, ja trobaràs. La qüestió és tenir estudis, fer el que t'agradi. No passis 4 anys o 5, nosaltres eren 5, ara són 4, però més si fas el màster més. No passis allà 4 o 5 anys de la teva vida fent una cosa que no tindrà cap mena d'interès per tu, no? És a dir, que, per tant, fes-ho i després segur que trobaràs qualsevol tipus de sortida, ja sigui però, també professor, si t'agrada, no? És a dir, que hi ha molts, jo penso que no és... Però vaja, sí, no és dels que té més atur.
El Joan Cusco és doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona i també s'ha especialitzat en musicologia a la Universitat d'Alcalá de Henares. Per tant, són dos àmbits, la filosofia i la música, no? Podríem dir, dos àmbits doncs, de treball que has investigat doncs, molt, no? Quina relació li veus amb aquests dos àmbits? Realment tenen relació important.
Sí, és una relació bàsica, fonamental a tot el món i a Occident, també. Bueno, en el meu cas, és fàcil. Jo vaig començar també a fer música als 10 anys i tampoc, si em fas dir per què vaig triar els instruments que vaig triar, tampoc t'ho podria dir, però en tot cas, a mi venia des de baix. Però penseu que tots els filòsofs antics, tots els grecs eren músics, absolutament tots. És a dir, no hi havia cap que... Parmènides, que seria el pare de la filosofia occidental, és músic, Plató era músic, Sòcrates era músic, tots els filòsofs antics eren músics, perquè la música era la cultura, i per tant, el món grec, bàsicament, la civilització tenia dos àmbits, el físic, no? Les olimpíades que tenim avui en dia, el món físic, cultural, el cos, la competició, etc. I l'altre àmbit era sempre el de la música, que deien ells, que és el llenguatge, idees, música, i per tant tot això va junt i és l'altre àmbit que s'educaven els grecs, i en els dos grans focus, educar la ment i educar el cos, no? I per tant tots els músics eren... filòsofs, tots els filòsofs eren músics. I Parmènides, no? El primer poema fundador d'Occident... És un poema, i els poemes es cantaven. Per tant, la fundació de la filosofia occidental és amb música, no poden anar separats.
Uh-huh. Ara, fa un moment has dit que molts filòsofs, quan no, tenen ja els estudis, decideixen ser professor, també és el teu cas, no? Explica'ns una miqueta l'experiència en el món educatiu, si t'imaginaves que arribaries a ser professor d'universitat, perquè tenim anotat que ets professor del Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona, o sigui que, déu-n'hi-do, també.
Bueno, jo sabia que no volia anar a un institut.
Ostres.
En aquest sentit, vaig fer el CAP, vaig fer tot el que s'havia de fer, però no em feia massa gràcia anar a treballar en un institut. Mira, no sé, si hagués hagut d'anar, suposo que... O si haig d'anar en un futur, no tindré cap problema, no? Però ensenyar m'agrada. Però no era el meu àmbit. Llavors va venir la música, vaig estar molts anys de professor, però de música, i per tant... ja va ser una època, i quan es va acabar això amb tota la crisi, que jo ho vaig deixar perquè... Jo pensava que havia cobert una etapa que es va cobrir. Doncs em van cridar i van dir, vols venir? Es jubila el catedràtic d'estètica, que és el catedràtic de filosofia, evidentment, el Pere Salabert, que es va morir l'any passat. Uh-huh. I es va jubilar bé ell volia que, evidentment, qui continués fos algú de filosofia, no algú d'història, i per tant, perquè l'estètica és de filosofia. I no trobaven, em van trucar, van dir, si et diem que sí, diràs que sí, i al final el vaig substituir el primer any, i després ja, doncs, aleshores ja estic allà, sí, sí. Pues passant les oposicions i tot el que s'ha de passar, però bueno, sí. Va començar així.
També formes part de l'estructura, podríem dir, impressionant del 20-eu, no? Amb el tema de documentació, sobretot, aquí, doncs, al carrer de la Palma, principalment, també Cal Verger. Escolta, el 20-eu obrirà, doncs, ja recentment al mes d'octubre. Quina és la teva tasca dintre de l'estructura del 20-eu, no? Que sembla que cada cop es va fent més gran, no?, amb aquest nou museu que obrirà a l'octubre.
Bueno, jo al museu ara estic d'excedència, des de fa res, fa uns mesos, però estic d'excedència, per tant, ja no m'hi trobaran, tot i que encara fem coses, com per exemple el curs dels Juriols, que és un dels àmbits que vam incorporar, no? Que és la part aquesta de formació, això sí que ho mantindrem, i ho seguiré coordinant jo, però ja no hi seguiré, de moment estic en excedència, però tota la meva part ha sigut bàsicament al centre de documentació, que és tota l'àrea de, no, de biblioteca, de documents, i sobretot l'arxiu musical, no, que és el fons que tenim. Tenim molts fons documentals, fons del vi, molt pròpiament, evidentment, però també tenim col·lecció local, per tant, de tots els autors locals. Si vosaltres feu singulars, doncs els autors locals que escriuen els intentem tenir tots des de fa molts anys. Per tant, fons del vi, fons de maroteca històrica i també actual, i també tota la part de música i fons personals de persones. I, per tant, això és un àmbit ampli de documentació. El museu neix al 35, això, 1935. Això fa que neix amb una idea que és molt de l'època, que és de museu amb moltes cares i museu comarcal, avui en diríem de la vegueria, i, per tant, per això hi ha ceràmica, ocells, vi, i per això hi ha fons documentals, hi ha pintura, hi ha, no? I per tant és un museu que té fons molt diversos, i també el fons documental també no és només de vi, sinó que té fons documentals molt diversos que estan accessibles, ja catalogats, que ha sigut tot el que hem fet els últims anys, i per tant, bàsicament la meva feina ha sigut el centre de documentació.
Clar, de tota aquesta documentació, que si no vaig errat, no, bona part es concentra al carrer de la Palma...
Una part, sí, la part, sí. La sala de consulta està al carrer de la Palma.
Al costat de la Casa Miguet. Clar, tot això es podrà consultar d'alguna manera física, més enllà de demanar cita prèvia, no?, si vas al carrer de la Palma, en el propi museu, quan s'inauguri el mes d'octubre. És a dir, tota aquesta part de documentació podrà ser visible més enllà del que hi ha ara mateix al carrer de la Palma?
Ara ja hi havia alguna cosa, és a dir, ja hi havia elements, eh? Hi havia alguna partitura al començament del museu, seguiran havent elements de tots els fons documentals. Igual que hi ha els ocells, no? Els ocells
sí,
hi són,
sí, sí.
No hi ha la sala d'ocells, però sí que hi ha els ocells, estan distribuïts, no? No hi haurà totes les etiquetes, però hi haurà etiquetes que es podran consultar, per tant, tot aquest fons documental d'etiquetes que tenim es podrà consultar, la gent podrà veure fons de cartells. Sí, hi ha una part documental que estarà a l'exposició també integrat, a part de que puguis anar a consultar els investigadors, no? És a dir, perquè sempre l'exposició intenta mostrar tot el que hi ha. Hi ha pintura, hi ha... En aquesta l'exposició hi ha de tot. El fil conductor és el vi,
sí.
El món del vi, els seus àmbits diversos, però en cada àmbit s'hi pot entrar música, i entre música s'hi pot entrar etiquetes, disseny, etiquetes, i per tant hi entren. Hi haurà una part d'aquests elements, i són algun llibre antic reproduït, per tant de química, per tant una miqueta sí que hi ha uns elements escampats per tota l'exposició.
Fa uns mesos va venir a Singulars també el Joan Terrada i ens va començar, no, a desvetllar alguna d'aquestes novetats del Vinceum, i va comentar un aspecte en particular que a mi personalment em va cridar força l'atenció, i és que el Museu del Vi, no, tradicionalment també havia estat el Museu de Vilafranca, i va dir que hi hauria com alguna part del museu també dedicada a la pròpia vila, a la ciutat, i per tant, com que és un dels atractius, o serà un dels atractius més emblemàtics de la cultura i del turisme de Vilafranca, és evident i lògic, no, que també, a part de que hi hagi aspectes sobre el món de mi, també hi hagi alguna cosa sobre Vilafranca. No sé si ens pots desvetllar alguna novetat més en aquest sentit.
Bueno, no. Jo no hi he participat directament, però sí, hi ha una sala baix, no, que serà bàsicament parlar del museu, que és el museu quan neix. Per tant, el museu neix aquí, neix amb aquesta vocació de vegueria, de comarca, i per tant s'ha d'explicar, no, que d'on neix, en quins interessos neix, que són molt diferents dels d'avui en dia, i on està ubicat, no? I per què neix aquí, per què s'ha anat transformant amb el que és avui en dia, no? I per tant, això s'havia d'explicar d'alguna manera. Ara hi ha espai per poder-ho fer, abans no hi era, i per tant, sí, sí que hi ha una sala baix que es dedicarà a aquest àmbit.
El Joan Cusco també ha comentat, doncs, que ha escrit molt també sobre àmbit local, també relacionat amb aquest centre de documentació, ha fet moltíssimes col·laboracions en programes de la Festa Major, ha escrit un llibre sobre els Gorges de Sant Fèlix, ha escrit un llibre sobre el Toc de Castells, toca la gralla encara en actiu amb algunes festes majors, i també em sembla que havia sigut exballador durant anys de la Festa Major, havies participat intensament, per tant, has viscut una evolució de la festa de manera important, no? També podem sentir normalment amb tertúlies també a vegades tractant aquest tema. No sé, la Festa Major com a personatge implicat, no? Com la veus avui en dia i com creus que, doncs, s'ha d'afrontar de cara ara en el present i el futur?
Ui, això són tres programes. Sí, és evident que hem viscut... Jo començo a ballar l'any 80 i, per tant, des del 80 fins avui les festes majors, no només Vilafranca, totes han canviat absolutament. I, per tant, hi ha canvis que han anat bé i canvis que han anat malament, no? Evidentment, el canvi més gran és que ha crescut absolutament tot. És a dir, no hi havia tants balls. De fet, nosaltres som més al nostre moment és quan creixen pràcticament tots, no? El Ball de Pastorets no hi era, el Ball de Serradonga no hi era, tot això neix quan nosaltres estem ballant, el 81, 82, per tant, no érem conscients del que estava passant, però és evident que estava passant una cosa que ens ha desbordat absolutament a tots, no? I el gran perill sempre és no trencar el marc, no? Perquè quan comences a encotillar masses coses, doncs hi ha un problema que fa que la gent estigui endarrere i hi ha un problema de funcionament. I aleshores, és com si un dia t'atipes molt amb el dinar, doncs acabes allà al sofà i t'adorms, no? Perquè no pots, has de pair allò, no? I la festa ha tingut un creixement massa gros, segurament, o massa poc planificat, que era així, jo penso que... Als anys 80 no en sabíem més, tampoc. Bueno, perquè que érem molt joves tots, però ningú sabia com havia d'anar. Ni hi havia cap festa referent, perquè era l'única que estava sencera. I, per tant, es feien les coses i es anava fent una miqueta tira endavant. I, aleshores, hi ha coses que segurament ens van equivocar molt, hi ha coses que no es poden tornar enrere, algunes van tornar enrere, com els malcasats, altres és impossible canviar-les. Però és evident que la festa s'ha anat creixent, això és positiu, però... té un ambient de que tens 4 dies, i per tant, sí, sí. 4 dies i uns horaris, i això és una olla a pressió avui en dia, no? I hem de vigilar perquè si peta l'olla a pressió, doncs la gent se'n va. La gent se'n va, vol dir que no ve gent de fora a veure-la, que hi ha gent que ja no ve, i vol dir que la gent de Vilafranca es cansa i se'n va dels actes. I, per tant, això s'ha de vigilar moltíssim, no? I hi ha problemes d'estructura que s'han de corregir. N'hi ha molts i s'hauria d'anar fent. No sé el sistema, però és evident que, sí, sí. que n'hi ha molts. Perquè és un patrimoni material que s'ha de mantenir i la festa és viva. Llavors té un equilibri molt difícil, que és com fomentes la participació i la gresca amb la part seriosa i el funcionament estable. Llavors, això és un equilibri difícil, però que l'ha de tenir, perquè no pots eliminar la part de disbauxa, perquè és una festa, i no pots eliminar la part de participació, però tampoc pots permetre que passi tot de qualsevol manera. I, per tant, és un equilibri molt complicat, que amb altres festes és més senzill, com el Corpus, perquè són més religioses, i, per tant, hi ha una estructura jeràrquica molt al darrere, o inclús la processó, perquè hi ha el bisbe darrere, i el bisbe impedeix que allò sí. no funcioni. Per tant, hi ha festes que ho tenen més senzill i les nostres ho tenen més difícil.
Jo crec que em fa la sensació que ara estem vivint com una mena de sobreexplotació de la de cultura popular en tots els sentits, i en aquest, no, en aquest sentit Vilafranca jo crec que ja fa anys que vam posar el fre de mà, perquè, per exemple, fa força anys que no recupera cap ball, no? Ara em ve al cap la polèmica que hi ha hagut, no sé si estàs al cas, entre Valls i Reus, perquè Valls ha recuperat, entre cometes, i aquí ho poso moltes pinces, aquest nou ball de galeres que bueno, tenien referències històriques. Nosaltres, per exemple, aquí ja hem dit que no recupera cap més ball, i es veu que realment de referències sobre aquest ball de galeres no n'hi ha masses, no? Això és el que, no sé, en aquest sentit, com ho veus, no? Perquè sí que és cert que Vilafranca ha estat, no?, com a model inspiratori durant molts anys, però potser ara som nosaltres els que ens hauríem d'emmirallar amb altres poblacions, també. Això com ho valores?
Bueno, depèn, això va canviant. A veure, Vilafranca ha sigut el model durant molts anys de moltes festes majors, com Tarragona, com Mataró, com Reus mateixa, no? És evident que ara al Camp de Tarragona Reus és una festa major potent i que és referent, i per això es copien els balls de Reus, es copien les maneres de fer de Reus a Valls, no per influència, no? Sempre hi ha una festa major al costat que influencia a les altres, no? I per això agafen galeres que jo penso que... Bueno, poden fer el que vulguin, el problema és que no cal que diguis que és històric, si no ho és, vull dir, fes el que vulguis, no? I ara hi ha més models, no? Perquè funcionen bé. Llavors, com que Reus és un model que funciona, ha fet a recuperar la Misericòrdia d'una manera, una festa major pràcticament morta, quan jo hi vaig començar a anar, com Vilanova, Vilanova, una festa major que no existia pràcticament, quan jo tocava al començament, Misericòrdia no existia, Misericòrdia avui és una festa major magnífica, en 4 dies, i plena de folklore, no? I Sant Pere, que sí que ja funcionava, doncs també els funciona molt bé. Aleshores, Reus ha fet molt bona feina i això fa que els del voltant també imitin, no? Sempre el del voltant imita. Això ens passa amb els dracs o les àligues, no? Tu vens als pobles i veuràs que hi ha uns pobles que imiten un drac d'un poble i uns altres sí. que imiten el d'un altre, no? Perquè és el referent, és el model referent que hi ha, no? I això passa en totes les cultures, això, però també en la cultura popular també passa, no? Hi ha més models, sí, és evident que avui en dia hi ha més models. Vilafranca en aquell moment era segurament el més sencer que havia arribat de tots els que quedaven vius als anys 70, no? I per tant, també de la postguerra, no? I això fa que fos el model que la gent venia a veure, perquè era el més sencer. Després hi havia Sitges, però Sitges és més curt. I per tant, models tradicionals sencers, doncs Tarragona no existia, Reus no estava petit, Sitges era molt petit, Vilanova no existia, per tant, Igualada no existia, que també avui en dia hi ha. Per tant, clar, la gent agafava els models que hi havia vius, no?
Tu creus que el fet que ara, doncs, bàsicament no es toqui res de la Festa Major de Vilafranca hagi provocat que canvi per si sola, no? Per inèrcia, el fet de no tocar res, doncs la festa canvia i s'adapta ella mateixa a la, no?, a la societat actual. Això com ho veus? Pel tema dels horaris, pel protocol de la Festa Major, perquè aquí ja toca un altre tema bastant important. No toquem res, però la festa canvia sola, perquè això també passa.
Bueno, se toquen moltes coses, eh? La festa canvia, això és evident que canvia, i canvia la gent que ho fa, i la manera que ho fan, i com es fan les coses, això canvia, i s'afegeixen coses i es treuen. Però hi ha una dinàmica, hi ha unes coses que són més, a vegades, improvisades o que venen de dins, com lo del foc, de la tronada, etc, que són elements que apareixen, i que després sembla tota la vida, però són nous, molt nous, i després hi ha canvis que es fan, que han fet espessaments, i s'han tocat molts horaris, s'han retallat moltes coses, i s'han tocat moltes coses, no? És a dir, no hi ha matinades el segon dia, per exemple, no? Per què no n'hi ha? No, no n'hi ha, i és per... No? Doncs no n'hi ha. No hi ha, només hi ha, només surt una colla llogada pel centre, no? Però a Vilafranca no hi ha matinades el segon dia, com eren abans, no? Per tant, canvien moltes coses, encara que no ho sembli, i s'hauria de poder revisar i s'hauria de poder fer amb més cures. Jo penso que hi ha una cosa que és màxima informació i mínima intervenció. I hem intervingut molt amb molt poca informació. I el que hem de fer és al revés, no? Informar-nos més i intervenir molt poc. Perquè la festa ja té dinàmiques, la festa ja funciona, la gent que hi ha dins també, i per tant s'ha de conèixer tot i intervenir poc. La festa té una estructura que funciona.
Joan, també com a graller, no? Parlem de la teva vivència com a graller en diverses festes majors. També aquest interès per la música, suposo que vas començar a tocar la gralla als 10 anys, vas començar a tocar instruments als 10 anys, no? Com arriba aquest interès per la gralla, que és un instrument doncs, que s'ha consolidat molt avui en dia, amb aquestes festes majors que ara comentàvem? Com has viscut també aquesta evolució de la gralla? Com ha arribat? Perquè ara hi ha un nivell de professionalització que doncs, potser no era anys enrere.
Sí, i també té coses dolentes, té coses bones i dolentes, però les hem fet nosaltres també. No sé tampoc que començo la gralla i clarineta, no puc dir per què, els trio i ja està, senzillament és una cosa que faig. Sí, he participat activament, no? Jo durant molts anys he sigut l'únic graller professional que hi havia en aquest poble, no? Jo vaig treballar a l'aula, vam muntar les aules de música a la Generalitat, les vaig dirigir i al final, el 2014-2015, quan jo ho deixo, havíem aconseguit una cosa que era impensable abans, quan nosaltres vam començar. No hi havia escoles de gralla, no s'ensenyava ningú, no hi havia llibres, no hi havia res. És a dir, aquest és el marc que hi havia. No podies comprar gralles a les botigues. És a dir, aquest és el marc, I quan jo deixo les aules, la direcció de les aules, nosaltres havíem aconseguit que la gralla estigués a l'ESMUC i, per tant, que estigui a l'escola superior, que és una cosa que ens va costar moltíssim perquè Madrid no volia acceptar-la de cap manera i, per tant, per dir-ho així, jo començo la gralla que no hi ha res i la deixem a l'ESMUC, no? És a dir, aquest és el procés de la nostra generació, de la meva, i els conservatoris. I, per tant, aquest ha sigut, és el moment que dius, ja hi he fet, en aquest àmbit ja he fet el que em tocava. Segueixo tocant per plaer, però jo ja he fet professionalment el que tocava i ara és evident que hi ha molts músics, hi ha molt bons músics, però té altres problemes i els tenen ells perquè no és fàcil. Val? I per tant és... però ja són els que han de solventar ells, no? Nosaltres teníem un greu problema que és que no hi havia res i la nostra feina era bàsicament regularitzar-ho, reglamentar-ho, ensenyar-ho, establir centres i establir títols i ho hem fet, no? I ara els següents que segueixin la lluita, no?
Molt bé, doncs, Joan, se'ns acaba el temps. Hem parlat de Festa Major, també doncs, aquests àmbits doncs, que sempre doncs, donen temes de debat. També hem parlat de la llarga trajectòria del Joan Cuscó, com a filòsof, com a músic, per tant, doncs, moltíssima trajectòria del Joan Cuscó. Gràcies, Joan, per venir aquí a Singulars del Penedès cap de setmana.
No, a vosaltres.
I, noia, ens veiem la setmana vinent amb l'última setmana de juny, ja que el temps va avançant.
Molt bé. Que vagi
bé.
Bon cap de setmana.
Adéu.
Doncs gràcies, nois, una setmana més per acostar-nos, aproximar-nos i fer-nos conèixer persones que, si no fos per vosaltres, segurament no coneixeríem.
Tan en profunditat.
I ens veiem aviat. Que vagi molt bé. Gràcies. Adéu-siau.
Adéu.
Matí amb la secció a la carta amb l'Abel Cruces, avui dia de lamentacions, tristeses i acomiadaments que anirem desenvolupant al llarg de tot el dia i ara ja van venint els col·laboradors i ja comença a sentir aquella nostàlgia, aquella, com es diu això, aquella capa caïda. No era aquesta la paraula, tampoc.
Estarem fent
aquella
això
bajona.
Tot el programa.
Ara m'ha vingut, suposo que hi ha un moment que ja se t'acaba.
Jo crec que ho anirem dient amb tots els accionistes.
Bueno, no sé, no tots fan la mateixa pena, també. Bueno, és diferent. Oh. Abel, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Marxarem per agafar més força.
Ai, per la puerta grande. Sí, això, ja ho hem dit, però això ho diem, perquè pots posar això al silenci?
Meu?
Sí, és que ara li sona a l'ordinador. Abel, què deies?
No, que hi ha moltes coses a recomanar, perquè com que me'n vaig, una temporadeta, doncs dic, anem a recomanar moltes coses.
Què faràs, Abel, aquestes vacances?
Ui, però saps que no ho sé encara.
Ai. Bueno,
sí, tinc els dies.
També forma part de l'estiu.
L'únic que passa és la segona quinzena d'agost, que ja ho he fet per Festa Major, però clar, què faig a la segona quinzena d'agost, a no ser que me'n vagi a...
Segona quinzena és com jo, doncs. Jo agafo festa, mira, vaig explicar-ho ara. No, o sigui, el 10 d'agost és el meu primer dia de vacances.
Vale, no, el meu és el 14.
Ai, i torno el 2 de setembre.
Ui, nena, unes bones vacances.
Oh, és que no n'he fet cap encara.
Ah,
no, és aquesta cara
ara,
que porto.
Ara entenc coses.
Clar.
Doncs això, bueno, ja veurem. El que faré serà anar molt al cinema, anar molt al teatre, anar a molts llocs a fer cultura. Llavors, jo us vinc a dir moltes coses que podem fer i moltes estrenes al llarg de el que queda de juny, el que queda, bueno, tot l'agost i juliol. Setmanes potents. Comencem amb una cosa que em fa molta il·lusió, que ho vaig anunciar el dimarts d'aquesta setmana, i és que tindrem el senyoret Joan Dausà als cinemes Filmax, que és una cosa que us volia comentar.
M'encanta el Joan.
És que ja ho vaig veure al teu
Insta. És que, clar, clar. No sé si heu vist, bueno, no l'heu vist, però jo tampoc, de fet, però vull veure La casa en flames, que és la sèrie, és la peli que està fent el Dani de la Orden, el Café Cuento de dos segundos, el Tés, bueno, moltes pel·lis. I és una família que se'n va a Cadaqués a passar vacances, però és com que passa moltes coses rares. Però no de thriller, en plan, és com una comèdia, thriller, cosa familiar.
L'està gravant ara?
No.
S'està emetent ja.
El 28 s'estrena.
És que sabeu que jo vaig anar a Cadaqués.
Sí.
Que em veia molt bon dia.
És que li va fotre una tempesta.
Estaven gravant una peli.
Pues que no fos aquesta. Quan era? Quan vas anar?
No, però això fa
poc, fa molt poc, fa molt poc. No crec que l'hagin editat, i a més, ja tan ràpid.
Ja no crec.
Però jo, clar, estant allà, vaig dir, anem a veure què estan gravant, a veure si hi ha algun famós que m'interessi. I vaig buscar què estan gravant en Cadaqués. I es veu que Cadaqués és el poble de la Costa Brava amb més rodatges...
En sèrio?
Per metre quadrat,
no sé, per any.
Ah, sí, eh?
No
que
sé
guai.
Quina era la comparativa. Clar. Però era el poble que més rodatges tenia. Doncs
pues em sembla
això
molt guai.
No
és que és maco,
Cadaqués
és maco.
És xulo, Cadaqués.
A mi m'agrada. Bueno, la peli ens la presentarà el Dani de la Orden, que és el director, i després de la projecció tindrem el Joan Dausà a una sala. Portem un piano, literalment, que això, temes logístics, és complicat.
És caríssim,
i car,
això.
No.
Quan val portar un piano? Què dius ara? És molt difícil?
O sigui, només... Bueno, no,
si només
no
afinar-lo, em sembla que ja val 5.000 euros.
Què?
I cada cop que el mous es desafina...
Què dius ara?
Fora de ràdio parlem.
Fora de mi que ens ho expliques. Ostres, ara... I què s'ha de fer, que és tan car afinar un piano?
Bueno,
i...
és que... No sé...
portar el Joan Dausà, que no és gratis.
Oh, bueno, aquest ja ve afinat.
Escolta'm, que afini el piano ell.
Que afini... que has de venir igual? Seu
mira,
aquí.
A les
ja
proves,
si ho pots arreglar.
A les proves ho afines.
No. Si és per matar el temps.
És un moment.
Ja et porto un cafè.
Ho heu vist mai? Un senyor afinant pianos?
No, mai.
Jo ho vaig veure un cop.
És que jo t'ho preguntava de veritat. I sí, com es fa això?
Doncs pues hi ha un senyor fotent el morro dins del piano, que toca tecles...
I si són malament...
Coses, de... Però es fot a dins del piano.
Perquè ho ha de sentir bé,
no sé.
La vibració.
Jo no sé si sonava bé o malament, no us puc explicar res més.
Bueno, gràcies.
Bueno, curiós. El cas, no us ho recomano, us obligo a que aneu, perquè serà molt xulo, o si no us agrada el Joan Dausà, doncs els vostres amics, amigues, famílies, companys, segur que a algú els agrada
sí,
el Joan Dausà.
Sí, que ens agrada el Joan Dausà. Sí. Sobretot quan fa cançons amb el meu nom.
Ai, ella... I bo, això, que aneu, que serà molt xulo. I clar, 30 minutets d'acústic en piano, el Joan Dausà, una sala de cinema, jo crec que és una cosa xula.
Això està guapo.
Llavors, això, que aneu, molt xulo. Cinemes Filmax, al Centre Comercial Gran Via, el 5 de juliol, que no havia dit la data.
I a quina hora?
Tenim una sessió a les 6 i quart i l'altra és 8:30. No, l'altra a 7:30.
I tu quina vas, tu, a totes?
No, jo encara no ho sé.
No ho saps.
Estem gestionant coses.
M'ho diràs, a quina vas.
El Joan Dausà serà a les 2.
Perquè nosaltres hi anem.
A les 2. I, si tot va bé i fem sold out, el dissabte també estarà.
El 6 de juliol.
Sí, però primer veiem com funciona el divendres.
Ah, depèn de com vagi divendres, potser s'anima i ve dissabte.
Més o menys.
Ah, mira el famós com és, eh?
Depèn del pressupost.
Ah, bueno, això també.
Més o menys.
Que sé, no sé.
Ja en parlarem d'això.
Sí.
Vale, llavors, Casa en Flames, Cinemes Filmax. Què més podem veure? Bueno, s'ha estrenat, que encara no he vist, Inside Out, a tothom li ha agradat.
Sí.
Està molt bé perquè ha fet, bueno, només diumenge que es va estrenar a nivell global i el dimecres es va estrenar a Espanya, però bueno, és igual. A nivell global, el diumenge va fer 300 milions, aquesta pel·lícula.
300 milions de ventes?
Sí.
D'entrades?
Pum.
Pum.
300 milions?
De dòlars. Sí, en un dia. En plan, ho va fer.
A tot el món?
A tot el món. Ah. 150 Estats Units i 150 la resta del món. Llavors, ha sigut una estrena que ha revifat una mica el que vam estar comentant del cinema. Doncs, pues bueno, a poc a poc.
I s'esperava aquesta rebuda?
Sí.
Ah, sí, eh? Ara he flipat jo.
Però s'ha assolit. Que hi ha moltes pel·lícules que diuen aquesta sí i acaba no sent, saps? Aquesta sí, hòstia, ho ha fet. saps? En plan, per fi.
Vale, llavors, que n'hi ha moltes que havien de fer el...
I no van
el
arribar,
pelotazo, i, que, i no perquè fos indolenta, sinó perquè la cosa està com està. Però és igual. També, coses d'animació. El 3? 4? 3 de juliol? Aviam, aviam, que tenim aquí el calendari.
3 de juliol,
el dimecres. S'estrena Gru. 4. Els Minions. També pel·lícula familiar.
No soc de Gru, eh?
A mi m'agrada molt.
Jo tampoc l'he vist mai, la veritat.
S'estrena pel·lícula familiar, perquè aneu amb qui vulgueu, és xulíssima també, ha de ser un dels dos pelotazos, després direm el següent del juliol, i el Cinemas Filmex el tenim en 4DX, Screenix i butaques que es mouen, que em va fer molta il·lusió perquè Minions 3, que això és Gru, que Gru és una altra franquícia, o sigui, hi ha Gru, mi villano favorito, i hi ha Minions, llavors de Gru que s'estrena el dia 3, bueno, fa dos anys es va estrenar la tercera i va ser la meva primera pel·li en 4DX.
Mira, llavors... m'acaba de saltar una notificació del Joan Dausà.
Epa!
Ja has sentit.
Home, aquest tio ens ha de publicar, eh? Aviam si és això. Ens ho hauria de fer. Bueno,
aviam si la notificació ha sigut això. Us he publicat.
Llavors, el segon pelotazo del juliol. No sóc fan... però sí que és veritat que puc entendre aquesta cosa tan heavy que hi ha en aquesta pel·lícula. Deadpool.
Mm. A veure, a mi aquestes coses crec que són les que m'agraden a mi.
Sí, aviam, sí? És franquícia, deixeu-me acabar, és franquícia Marvel, però és Marvel per adults. No adults de coses sèries, sinó adults de bromes, humor negre...
Ah, no m'agrada això.
Anava a dir...
Sí, no, és bastant heavy. Perquè, bueno, molt gore, molta sang...
Ah, no m'agrada gens, això.
T'agrada zero.
És que saps a qui m'ha recordat? Després t'ho dic.
És Deadpool i Lobezno. És la primera vegada que fan com un crossover d'aquests entre dos villanos, perquè tampoc són herois, en plan, són dolents. L'únic que són els protes. I és guai, perquè és comèdia pura i dura, i tothom està esperant aquesta peli, i jo més, perquè així no em quedaré sense feina.
Ah, perquè, mira,
clar, ens s'ha de salvar el cinema.
Celebrant els logros.
Exacte. No perquè sigui Deadpool, sinó no per res. Farem calorons. Aquest t'has recordat?
Aquelles pel·lícules que hi ha piranyes a les piscines.
Ai, m'encanta.
Saps allò que a mi m'agrada molt? Que la pel·li en si no té massa trama, sinó que t'has d'espantar en el moment, sí, en què comença a sortir sang. A mi això m'agrada.
Aquestes són tiburons, típica pel·li de 4 de la tarda.
Sí, això m'encanta.
Anem a recomanar una cosa que no sé per què no l'he recomanat abans. Bueno, no sé, perquè fa dues setmanes que la vaig veure. Com es diu? En les profunditats del Sena. No sé si l'heu vist.
No?
Això és de Netflix. Es va estrenar al maig, a finals de maig.
I va d'aquestes coses,
és d'un tauró.
Ai, és que m'encanta,
no,
això.
M'encanten aquestes pel·lis.
Com és que ens agrada tant? Mira, és que no té cap sentit, eh?
Però imagina't en aigua dolcíssima del Sena, els taurons allà, en plan que detesten l'aigua dolça. Però és que genèticament els hi ha passat alguna cosa a aquests taurons i hi ha un tauró que està per allà pel Sena i la trama... és que hi ha uns animalistes, o sigui, no animalistes, que també, però que és com que tenen molta pressa amb els taurons, no? Que volen salvar el tauró i tornar-lo on toca, que és el mar, però després hi ha els altres que diuen, bueno, doncs li fotem un tret, el matem i ja està, i aquí s'acaba.
Ah, bueno, fent-ho, clar.
Clar, què passa? Que aquí ve la trama de la pel·lícula, que és xulíssima. Estan a pocs dies de que hi hagi un triatló, i, clar, en el triatló hi ha swimming. Llavors, clar... ja l'alcaldessa diu, a mi m'és igual que hi hagi un tauró, perquè això dona molts calés i molts milions, i hi haurà molta premsa i molta gent aquí, i vull que això es dugui a terme. Llavors, no diré què passa, però crec que s'ajunta diverses coses.
Save the shark.
Llavors, mira-la.
No sé com la miraré.
És
ja
molt
pensat.
Divertida.
M'encanta veure aquestes coses. I fa gràcia, a més?
No.
Ah, bueno, jo riuré igual, perquè a mi això em fa com, no sé, fa aquella il·lusió. Saps?
Després vas al mar i penses... ai, si em
caigui una alga i ja...
El dimarts em va sortir una notícia de... on hi ha més possibilitats de trobar-te un tauró aquest estiu?
I on n'hi ha?
Molt
a què és?
A Galícia. Oh, no, t'imagines? Ja no. A Galícia, perquè l'aigua és més freda. Ah. Diu, però és igual perquè el Mediterrani també hi hauran. De fet, a les Canàries... no sé si heu vist aquest vídeo viral.
Ai, sí, que ja apareix allà un toro allà a la costa.
De 2 metres.
Però molta costa, en plan...
O sigui, rotllo...
que t'arriba als peus,
a
si vols.
Metres, sí.
Un tauró. Ah. Ah. Sentes un toro a la platja?
Dic, bueno, no sé què té a veure ara amb el...
És que jo, genèticament, ara ja ho he dit allà al Sena.
Oh, ja... i allà, a Calafell mateix, també en surten a vegades de taurons.
Entre que no m'agrada la platja...
Tauronets.
Tintureres.
Tauronets.
Ai, passen aquestes coses, jo crec que passo.
Però jo, la pel·li bé que te la mires, eh?
Hombre, que bé. Diré que no. Més coses.
Vinga.
El 28 de juny també s'estrenem a Detectiu Conan.
Oh, que xulo, eh?
En català. Els cinemes Filmex i tots els altres cinemes, el Kubrick segur que també el fan. És xulíssim, m'agrada molt. Una pel·li més del Detectiu Conan. Porten 52.000, esperem 52.000 més. Llavors, més cosetes. Què més? Ah, a l'agost.
El Filmex amb...
El Filmex.
Screenings i aquestes coses.
El 4DX, el tenim.
4DX.
De fet, tenim... No sé per què no faig promo. De fet, tenim... el 27 fem una preestrena, vale, que és el dijous, si no m'equivoco.
Mm-hmm.
El dijous tenim una preestrena amb el saló del... el saló friki.
Del manga?
No, el manga
hi ha un saló que es diu el saló friki?
No, és una conte, és un conte.
Ah!
Hi ha la nit friki, hi ha no sé què, però hi ha diferents contes, que portem els dobladors en català de dos personatges i allà farem una mini presentació, regalarem una làmina, miraran la peli...
Ve la Neus? És la de la... una dolenta.
Pues mira, ara et diré qui ve, perquè tinc aquí els noms. Signaran una làmina, els dos dobladors, un cop acabat la pel·lícula i cap a caseta. Però, aviam, crec que no. Però ve una noia, eh? Aviam... Mònica Pedrós i Marc Ullot. Pues aquests dos grans dobladors que s'enfaden, ho dic malament. Actors de doblatge, no dobladors.
Ah!
Es diuen així, actors de doblatge.
Ah, sí?
Sí.
Des de quan?
Des de sempre. Des de sempre. En plan, jo sí, els dobladors, i la gent que està posada en aquest món diu, bueno, recorda que és actors de doblatge. I jo, vale. Llavors m'haig d'autocorregir.
Mira, doncs un dato més que saps, eh, Aina?
I tant. Ara, quan en conegui un, li diré...
Que sàpigues que tu no ets doblador, ets actor... Ja ho sé, m'hi dedico. No? Que t'ho digui un de fora també és estrany.
Sí, no?
I, ràpid, a l'agost, dos cosetes que vull recomanar. No t'agradarà gaire.
Ah, bueno.
Però el dia 2 tenim... Jo encara no he vist res, eh? En plan, serà bastant sorpresa i divertida.
I una darrere l'altra, eh?
Sí.
Fuà.
Winnie the Pooh, però es diu Blood and Honey, en plan sang i mel.
Que bonic.
És com la versió gore d'un panda que es dedica a matar, bueno, un osito que es dedica a matar gent, que és el Winnie the Pooh.
Però és el Winnie the Pooh, de veritat?
Sí. De fet, aquí us ensenyaré el cartell. És creepy, eh? En plan, és preocupant. Però és que crec que és... Ah, exacte, és la segona. En plan, ja hi ha una primera. És això.
Oh, però
jo amb això aquest... negre no hi veig.
No, aquest, sí, és que des que es va comprar aquest
protector... Sí que ha anat
protector,
al gimnàs, aquest Winnie the Pooh.
I que té entre 45 i 88 anys,
sí.
Si t'has fixat.
Ha crescut.
És preocupant, eh? En plan... Però bueno, com que la primera va ser disfrutona, tan disfrutona que té...
Disfrutona.
2,9 a Film Affinity.
Oh, és que aquest cartell també, és que això també deixa'm-ho dir,
mira,
tu, eh?
Aina,
això fa
sembla?
Tirar enrere més que endavant.
Doncs mira, a mi m'agrada. Llavors, 2 d'agost, a veure...
A veure el Winnie com mata... Què mata la gent?
Mata gent.
Al final.
Pum.
Ja és d'aquelles pel·lis que tu la vas a veure sabent que serà dolenta.
Però bueno, dius...
Però
bueno,
dius, mira, em ve de gust.
Mira, som aquí, m'he comprat unes
crispetes.
Ara crispetes.
Entrarà això que em dius.
I l'última que vull recomanar, perquè jo això sí que ho mirava de petit amb mon pare i m'encantava, és Alien, que ha tornat, vale?
Alien 33.
2. Romulus.
Romulus.
Que és la nau, és el nom de la nau. Una de les naus. No sé si és la principal o no, però és una de les naus. I aquí tenim el pòster xulíssim. Aquest sí que és molt guai.
És molt vermell.
És
els
molt
que
vermell.
No ho esteu veient, és un senyor que té com... Què té?
Un pop,
un
sí,
octopus.
És l'alien que fa pum i que es dedica a matar.
I es posa el pop
sí,
a la cara?
Sí, és com que absorbeix. És com que xucla. És com una mica de tentacles.
Hi ha moltes pel·lis d'alien, oi?
Moltes. Potser hi ha 8, 9. Tampoc hi ha tantes, eh? Perquè tenint en compte que van començar fa 50 anys...
Oh, 8, 9, Déu-n'hi-do.
Sí. És una per any. No.
No, home, no.
Dues per any.
Crec que l'última va ser el 2018. Llavors, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
Cada 5 anys.
6 anys, 5, 6. Més o menys.
Bueno, és una
llavors, Alien Romulus la tindrem en 4DX i Screening, si voleu un bon susto.
Tu, l'Alien aquest en 4, el pop aquí sobre.
Mira, jo me'n recordo d'una cosa que encara no puc dir, que estic organitzant una cosa molt xula.
Tirar pops.
Molt xula.
Jo vull ser
no,
la que tira els pops.
Et robo aquesta idea. No, d'un esdeveniment de terror pel 31 d'octubre que estic plantejant als cinemes Filmex. Una cosa molt xula i que estic tenint molts col·laboradors.
Podem ser les teves col·laboradores
vilafranquines. Cap de setmana, patrocina.
Feu un IG Live al Penedès cap de setmana, un directe d'aquests, i pensem...
Anem-hi pensant. Tot i així, a mi això de que faci por em tira una mica enrere, però vaja.
Però si estem...
Pots anar a tu d'enviada
si
especial.
Si estem implicades...
Ah,
hi ha por, però és que tampoc vull dir res perquè encara no li he dit res a ningú. Hi ha por, però també hi ha comèdia.
Ah, bueno, doncs...
Hi ha espectacle, hi ha show, hi ha una persona que fa coses xules. Llavors, fins aquí puc llegir, de moment.
Llegir que no està llegint, ho està dient de memòria.
Exacte. 31 d'octubre, us l'heu de guardar. Molt xulo.
A veure en què cau el 31 d'octubre.
El dijous, però divendres és...
És tot xans, és festa.
Cau en divendres, ha caigut prou bé això.
Hi haurà pont, eh?
Sí, hi haurà pont.
M'agrada que hi hagi pont. Els autònoms també us agrada?
No.
No.
Els autònoms...
Ara li pregunto tot, perquè clar, com que és diferent.
I vull recomanar una cançó.
Perfecte.
Molt xula, que de fet la tinc bastant en bucle.
Ja acabem.
Sí, no, i és que el temps passa ràpid i és l'últim dia i havíem de fer molta feina.
Jo recomano moltes coses.
Moltes.
Vull recomanar a Marlene and the Tyets, aquella cançó tan xula que hem tret.
Hi havia...
Sí.
L'estic cantant igual.
No, però ho has fet prou bé com perquè jo t'entengui.
Estaré millor demà, es diu.
Apa.
Molt xula, de Marlene, que va sortir al Benidorm Fest, aquest grup. És un dos noies de Madrid que han fet una cançó en català molt xula.
Doncs amb aquesta cançó ens acomiadem
sort
de l'Abel.
Sort que la cançó s'alegra perquè és un moment trist.
A l'Abel el tornarem a tenir aquí al setembre. Eh que sí, Abel?
Sí, i
molt
tant.
Bé, doncs que passis unes bones vacances, un bon estiu.
Ja ho has dit, eh?
I ens veiem, que és la manera d'enganxar-nos. I ens veiem després de l'estiu. Que vagi bé, Abel,
adéu.
Gràcies, adéu-siau.
Que sempre estan aquí. Un estiu sense pressa i el desembre per mi potser se'm farà raro. Tenia una cançó gravada i una tornada que em va marcar, una balada que no és balada i un reggaeton que em va fer plorar. Vas ensenyar-me que el món es para i ara he parat per reflexionar. Estic millor que fa 3 setmanes i sé que ho estaré més demà. Tenia una canció gravada con muchas ganas de publicar, una balada que no es balada y un reggaetón que me hizo llorar. Tú me enseñaste que el mundo para y yo paré para reflexionar, que estoy mejor que hace 3 semanas y sé que estaré millor demà. Quan soni la cançó i tu pensis en mi, jo estaré amb els col·legues, tu estaràs molt tranquil·la i farem un xin-xin. I farem un xin-xin. Perquè estaré bien así. ¿Cuántas veces lo he pensado? Tanto odiar Madrid. Y ahora vienes de su mano. Un verano sin beso y el invierno pa' mí. Cuento con mis amigos que siempre están aquí. Un estiu sense pressa i tot l'hivern per mi. Potser se'm farà raro que no estiguis aquí. Tenia una cançó gravada i una tornada que em va marcar, una balada que no és balada i un reggaeton que em va fer plorar. Vas ensenyar-me que el món es para i ara he parat per reflexionar. Estic millor que fa 3 setmanes i sé que ho estaré més demà. Tenia una canción grabada con muchas ganas de publicar, una balada que no es balada y un reggaetón que me hizo llorar. Tú me enseñaste que el mundo para, yo paré para reflexionar, que estoy mejor que hace 3 semanas y sé que estaré millor demà. Quan soni la cançó y tú pensis en mí, ya estaré amb els col·legues, estaré molt tranquil·la i farem un xin-xin. Tenia una cançó gravada i una tornada que em va marcar, una balada que no és balada i un reggaeton que em va fer plorar. Vas ensenyar-me que el món es para i ara para per reflexionar, que estic millor que fa 3 setmanes i crec que ho estaré més demà. Tenía una canción grabada con muchas ganas de publicar, una balada que no es balada y un reggaetón que me hizo llorar. Tú me enseñaste que el mundo para, yo paré para reflexionar, que estoy mejor que hace 3 semanas, sé que estaré millor demà.
Penedès cap de setmana, el magazín dels dissabtes i diumenges a Ràdio Vilafranca.
Stop.
Miquel Cuenca.
Moment. Miquel Cuenca, com estàs? Anem a dir-te una cosa. Digues. Saps que és l'últim episodi de la temporada?
Sí, tu no ho saps, seguríssim.
Tenim la tradició d'avisar la gent
la,
en directe.
La Sílvia Delgado m'ho va mig intuir, perquè vaig estar parlant també amb l'Aina pel tema magazine d'estiu.
Amb mi vas parlar?
No, amb la Sílvia.
Anava a dir, no hi era jo.
Sí, no, tu no hi eres. Era pel matí.
I quina relació hi ha?
Perquè jo el faig a l'estiu.
Clar.
Entre setmana. I la Sílvia et va dir que...
No, perquè si volia fer les dues coses.
Ah, vale.
Perquè si volia fer les dues coses.
Ah. Va dir, la Sílvia no ho sap, que fem vacances.
Jo no l'hi he dit. No l'hi he dit, vaja. Bueno, ja està bé que tothom
bueno,
ho sàpiga.
Doncs això, que et donem vacances del Penedès cap de setmana perquè
fins
descansis.
Al setembre, eh?
Hola.
És que així... Summer Season.
Al setembre, però és que estic dues setmanes a Noruega i Suècia.
No fotis, sí, ja ho arreglarem.
Ja ho arreglarem.
Ja ho arreglarem. Quin dia marxes de viatge?
El 2 de setembre i torno el 14.
Ostres, quants dies?
Sí,
ah, clar, dues setmanes.
A Noruega, eh?
I Suècia.
I Suècia.
Sí, fem la volta en cotxe, amunt i avall.
Escolta'm, anem a donar pasta a la Marian.
Hola, Marian.
Ara dic, si no pot xerrar, perquè no l'hem dit que hi havia una persona.
Estaves fent molt bé, eh?
Home,
avui la Marian
ja
ha vingut
ja
a, fer,
ensenyat, eh?
A fer datos històrics, perquè també vol aprendre molt d'història.
Tu en saps, història?
I tant.
Cadascú se sap la seva història. I de vegades...
Gràcies, que l'anterior episodi vaig dir que a mi m'agrada un tipus d'història, per això se m'acaben a vegades les idees.
A veure si la Marian entén. Ja s'ha xivat.
Home, però és que compartim moltes hores el Cuenca
sí.
I jo.
I t'ha explicat datos de Rússia?
Els que facin falta. Jo sí. Passa que no l'escolto.
Ah, bueno.
Sí, la gent no tendeix a escoltar-me.
Ah, nosaltres.
És que a vegades em poso molt pesat, a vegades.
Sí, sí. Mira, està bé que comences a reconèixer.
Però farem perquè...
Passa'm la NG... Tu saps que...
Perquè no. Jo tinc un problema greu i és que no accepto que la meva opinió sigui la... Que pugui ser una dins de moltes, sinó que jo crec que la meva opinió sempre és superior a les altres.
A mi
perquè
també
jo tinc,
passa,
jo tinc raó en
a
tot.
Mi també
tu quin horòscop ets?
Tauro.
Ah, és que jo també.
Tot dir, eh?
No sereu el mateix.
Sí, tenim aquest complex de superioritat.
Però està molt bé això que diu el Miquel, perquè ho va treballant. I realment, sí. Jo ho dic, que és un poc de ciència, eh? És un
sí,
nen.
És listo.
Clar, per mi és un nen.
Ja.
Sempre serà un nen.
És que ja vaig començar futbol, que ella m'entrenava a segon de primària.
És que jo t'entenc, a mi
no,
també em passa.
Però és que el dato més... La dada.
No, dato,
perdó,
dato.
Més important és que jo vaig començar una feina quan ella entrava a l'escola P3.
Sí.
Llavors, a partir d'aquí, tota una vida.
Que jo en aquella època encara era mig calvo.
Com
jo,
que encara
era?
Pensava que anava al revés, que no. Tu t'hi feies, pensava que t'hi tornaves.
Tu quin horòscop ets?
Jo la tinc jo soc... una foto d'un any calvo.
Jo sóc lleó.
Per què? Et va quadrant?
Com el Marc Martí.
No et diré que no s'assemblen massa.
És que ell és molt lleó.
A mi, un cop em van mirar això de l'ascendent o aquestes coses,
no.
I diria que també m'han dit que era de lleó. No passa res a la vida.
Jo sóc de Catalunya, no, d'allò.
Parlant de Catalunya, anem a parlar... Anem a fer... Oh, quin fred.
Anem a fer preguntes.
Anem a fer preguntes al Cuenca. Jo tinc una pregunta. Bueno, no és ben bé una pregunta, eh? És un dato, a veure si el podem contrastar.
Clar, és que avui ho podem explicar. És que jo no avui he vingut sense saber ben bé què fer. Llavors els he dit a l'Aina i a la Judit que em facin preguntes per jo respondre-les i així anar
acabo
construint el programa.
Acabo de veure un mini Cuenca.
Aviam, és que no hi veig lluny. No, és que de prop tampoc hi veig. A veure si m'ho pots...
Que era de porter.
Que no és la mateixa persona.
És una dada històrica.
Que tenia el cap d'ou i des que m'he fet el serrell... Ja
quan
no que
ets la mateixa persona.
Sí, la mateixa persona.
Sí, sí.
Eres molt blanquet.
Sí, era molt blanquet. I ara som bastant moreno.
És una dada
moreno,
històrica, també.
Ara ets més moreno.
Aviam, bastant moreno.
Oh, és home. Que això m'ha fet mal a l'ull, eh? Això deslumbra, eh? No sé com es diu català.
Però dir-li bastant moreno...
Enlluerna.
Mira, demà vaig a la platja. Jo quan vagi molt a la platja, se'm fot la pell... Marrona, marrona. I se'n veu sempre la marca aquí blanca
d'agafar la càmera.
I marrona, increïble.
A veure si serà ronya, també t'ho dic.
No, ronya no.
Hòstia, no t'hauria reconegut, de veritat, que aquesta foto m'ha deixat
patidifusa. No, és que el meu canvi va començar a primer de batxillerat.
Què va passar?
No,
fa 4 dies, doncs.
Facial.
Facial?
Sí, és que tenia el cap molt arrodonit abans.
I ara?
No, ara no tinc tant, ara.
Ah. És la barba que fa...
Mira, doncs potser
fa més presència.
No m'agrada afaitar-me mai, no m'agrada estar sense barba.
A mi m'heu...
molt gran.
Perdoneu, m'heu arreplegat per aquí fora, que venia a buscar una càmera, i m'heu explicat que em faria una classe d'història.
Ah, sí, anem a entrar.
El que fem sal ja el fem un altre moment.
Anem fent sempre. Passa que no vens a les altres seccions, però totes són
així. Aviam, la meva pregunta... No és una pregunta, és una... És que no sé què és.
És una aportació.
És una aportació insignificant, perquè com que no hi entenc, espero que m'ajudeu a desenvolupar-la.
És un dubte que tens, una incertesa.
Jo vull que parlem de la Guerra Freda. M'explico per què. em crida l'atenció. Cuenca, per què es diu la Guerra Freda? I a partir d'aquí anirem
que
entrant
freda
en matèria.
Que freda que estàs!
Vull parlar de la guerra.
Home, es diu Guerra Freda perquè, diguéssim, que els dos bàndols que hi participaven, que eren el bàndol capitalista encapçalat per Estats Units i el bàndol comunista, socialista o antiimperialista encapçalat per la Unió Soviètica, diguéssim que mai es van arribar a enfrontar directament. Mai va haver una guerra oberta almenys entre els dos països que encapçalaven aquests dos blocs.
Armamentístic.
El que sí que va haver va ser conflictes de propaganda i van haver guerres proxy, que vol dir que són guerres internes de diferents països que estan cohibits per les dues diferents ideologies i ja, diguéssim que als dos blocs els interessa que es fotin d'hòsties i que surti guanyant un bàndol perquè aquest govern passi a ser controlat per el bàndol vencedor.
Proxy què és?
Qui aixecar la mà?
Però és...
Proxy, guerra proxy, és rèplica. Guerra, diguéssim, una guerra convencional que, diguéssim, que no implica els dos actors principals, sinó que, diguéssim, que estan allà mirant com es foten d'hòsties i...
Jo ara em direu, però en el món de la tecnologia hi ha arxius proxy.
Per això.
Que és com una versió low.
Ah. M'estava imaginant un...
No,
aquest, eh?
Vale. No, home, són dades, s'han de creuar dades, no, perquè tot té un concepte, que és el que tu deies.
Llavors,
perquè deia Guerra Freda.
Tinc un dubte a partir d'això. O sigui, jo aquesta pregunta la feia per poder fer la meva segona pregunta. Estàs enviant fotos del que estic fent?
Sí, per exemple, jo et poso un exemple d'això. És un exemple actual que encara està present i estan en guerres, és la península de Corea. La península de Corea està partida en dos. Va haver una guerra, la Guerra de Corea, que era una guerra proxy dins de la Guerra Freda. Va ser un dels detonants de la Guerra Freda i un dels primers conflictes. I diguéssim que, clar, el que li interessa al bàndol capitalista és tenir una zona controlada ideològicament per ell, sobretot als Estats Units, que també és un país intervencionista i té tropes allà posades a Corea del Sud, per tenir, diguéssim, controlada també la part comunista. I també fer-li sancions, perquè el que no vol als Estats Units és tenir un país en una zona molt estratègica, que també està la Xina, que, diguéssim, que siguin contraris a ells i siguin contraris també al seu expansionisme. Perquè, per exemple, a Estats Units no li interessa que el mar de la Xina estigui controlat per un bàndol contrari als seus interessos. I el mateix passava amb la Unió Soviètica. La Unió Soviètica necessitava un país que, diguéssim, que en aquella guerra guanyés el bàndol comunista per tenir un soci més, diguéssim, en el seu bàndol i també per les exportacions que hi havia entre els dos països. O sigui, Corea del Nord va ser un país molt ric i va fins i tot a superar en llargues distàncies de Corea del Sud a nivell d'economia. Què passa? Que quan es va desintegrar la Unió Soviètica, Corea del Nord es va trobar que no tenia cap aliat amb qui també exportar metalls, exportar menjar, perquè el que feien eren intercanvis. Corea del Nord intercanviava menjar amb la Unió Soviètica i amb la Xina, i a canvi de ferro, metall i tots aquests productes, i al final es va quedar sola, es va allà, i diguéssim que quan estàs aïllat i no tens tampoc gaires aliats, pues te'n vas a prendre pel sac una miqueta.
Saps què és el que se m'ha quedat al cap de tot això que he explicat en paraules molt tècniques?
Que és una guerra propagandística,
bàsicament. No, espera, que Corea és una península.
Sí, és una península.
Ah, m'he quedat amb això.
No ho havia
ni... És com un gra.
Però hi estan els dos allà?
Clar, home. De Corea del Nord...
I hi ha algú més? Hi ha alguna cosa més en aquesta península?
No, per això es diu península de Corea.
La Judit té una pregunta, que sí. La faci.
Ah, sí.
Després ja en faré una altra. Va.
Molt bé.
Si sembla bé, eh?
Sí, no, és que aquí s'ha d'aixecar la mà, però hi veig que...
Clar, però és que els oients no ho veuen.
Però tu sí, que ets qui m'ha de fer cas.
Va, ja, també.
Aviam, això de que es diu Guerra Freda és perquè no hi havia armament...
No va haver un conflicte obert, diguéssim que s'amagaven...
Eren actors secundaris els que feien la feina.
El meu dubte és... En quin moment van decidir que... Mira, no utilitzarem armes. Ho farem amb les nostres marionetes.
Home, però és que aquelles titelles sí que utilitzaven armes.
Clar, però i per què ells van pensar que...
Perquè tenien la bomba nuclear. Perquè s'havia creat la bomba nuclear i no era factible que hagués un conflicte obert entre dues potències nuclears perquè si no s'hagués acabat el món.
Bueno, s'havia creat i acabat de tirar, no?
Sí.
Provat. Es sí, va llançar perquè era una prova,
era una
no?
Prova.
O sigui,
era la primera prova... Bueno, s'havia fet la prova als Estats Units, però es va llançar per primer cop.
Podria ser com un atac encobert, per dir-ho d'alguna forma, un concepte de... Ai, se m'ha escapat.
O sigui, els Estats Units ha sigut l'únic país que ha atacat una altra nació amb una bomba nuclear.
És que això és fort.
Bueno, que també ens podem posar a mirar, diguéssim, aquí a Espanya se li va caure una bomba nuclear també als Estats Units. Per tant, podríem dir que Espanya i Japó són els dos únics països on...
Espanya va caure una bomba.
Sí que se'ls hi cauen bombes.
Sí, tu saps què és Fraga? va ser ministre de propaganda durant el règim franquista, pues hi ha un vídeo molt famós que es banya a la platja on havia caigut la bomba nuclear per dir a la població que no passava res. Ah. Que se la va trobar un pescador, la bomba nuclear, allà a Almeria.
Però i ningú se'n va adonar que li ha caigut una bomba nuclear?
No.
Ara no me'n recordo.
No, ara, però... Mentre jo faig una següent pregunta, que crec que...
Tinc l'ordinador, ja, Agustí.
Val. Que forma tant part de, del que has comentat abans, que creus que només tens... que la teva raó és la que preval per sobre de les altres, i per com ara estaves explicant les coses, tens la sensació que la història és com aquella imatge gràfica que tenim un 6, que depèn pel cantó que tu el mires, és un 6 o un 9? O sigui, la història es pot explicar des del de, punt de vista no, del pensador i del vençut,
home,
amb les que s'acaben,
Espera,
i llavors potser a vegades per això hi ha aquest conflicte de que la meva és la raó i la teva no, perquè es pot explicar des de punts de vista diferents. Òbviament. Costa ser imparcial amb aquests temes?
Sí.
Abans que responguis. Vale. Palomares.
Palomares, això. Sí,
en Cuevas de Almanzora. Ja esteu situats?
Som una nativa, amb aquest espanyol.
He de practicar no, que vaig a Sevilla.
Home, és que la història és política
o sigui,
en si, també.
Està clar que tu sí que pots dir aquest dia hi va haver una bomba que va caure... Però la que ens posem a parlar de per què va caure aquesta bomba o no va caure, o per què la van llançar allà, o si era un accident o no era un accident, és quan ja no tenim dades científiques demostrables del motiu cert, no? Com tota llei és interpretable.
Bueno, és que també cal comentar que la història es mou per la versió al final del vencedor. Si no, no hi hauria història que explicar.
Que això a vegades es queixen que els llibres de text de les escoles o instituts només expliquen història des d'un punt de vista.
Des del punt de vista de qui impera ideològicament.
Ell es queixa també.
O sigui, i això jo ho diré perquè a mi em fa molta ràbia. Per exemple, la història d'Espanya, els llibres d'història te la pinten sempre, sobretot a l'etapa imperial, que és una etapa molt important i que se li dona molt poca rellevància en la història perquè la humanitat i, diguéssim, tota la globalització mundial no es pot entendre sense el descobriment d'Amèrica per part d'Europa. I dic descobriment perquè Europa era les potències imperants, les potències que movien el cotarrón al món, i des que es va descobrir aquelles terres, doncs la humanitat va canviar completament, al 100%. Nosaltres no podem entendre la humanitat ara mateix, els mapes, els viatges, els països, sense el descobriment d'Amèrica, perquè després del descobriment d'Amèrica van proliferar també les rutes marítimes cap a aquella zona, es va descobrir també, o es va fer la volta al món, que la volta al món la va fer un portuguès i un espanyol, el portuguès va morir, que... Ara me'n recordo com es deia.
Que ho sabeu, això, sí, de memòria. Sí, sí. Però és un dato que se sap.
És a baix de l'Argentina, es diu allà, l'estrecho de...
Jo només sé Gibraltar.
Sí, jo tampoc no sé
a l'estret de... Ara me'n recordo. Bueno.
El descobridor aquell?
Sí.
Magallanes.
L'estrecho de Magallanes.
Això.
I, per exemple...
És que vam anar a la mateixa escola.
I era portuguès, el Magallanes.
Sí, era... Perquè diguessin que Portugal, per exemple, Cristóbal Colón també va a la corona de Portugal perquè diguessin que Portugal, abans que la península Ibèrica i el regne de Castella i la corona d'Aragó, que li direm a Espanya, li direm així, per fer-ho més fàcil...
Gràcies.
La corona portuguesa, diguéssim, que el poder marítim el tenia Portugal, sobretot per lo que fa a l'Àfrica. Sí, part de les, per exemple, si ens posem a mirar excolònies, Portugal tenia moltes més colònies a Àfrica que Espanya, perquè diguéssim que la van rodejar o vorejar abans. Els primers mapes d'Àfrica occidentals els té Portugal. Per tant, Cristóbal Colón va anar a Portugal, els hi van dir que no, se'n va anar a Castella, i els hi van dir que sí. El mateix va passar amb Magallanes, que la corona portuguesa li va dir que no faria aquesta empresa, aquest viatge, perquè les missions aquestes es deien empreses, que no ho faria, i se'n va anar a la corona espanyola, i juntament amb Elcano, que era el seu segon a bord, van fer la volta al món. I va arribar a Sevilla. O sigui, van de Sevilla fins a baix a l'Argentina, passant pel Rio de la Plata, fins a baix a l'Argentina, van passar pel mar Pacífic, a l'oceà Pacífic, van vorejar tota l'Àfrica, perquè, clar, no hi havia l'estret el Golfo, com es diu, on que separa l'Àsia amb l'Àfrica.
On separa l'Àsia
amb l'Àfrica. Sí, que és el corredor...
Hòstia,
no me'n
recordo. L'Àsia amb l'Àfrica?
Sí, que és un corredor, que és com el canal de Panamà.
Jo estic tan perduda.
Jo no sabia
que està a Egipte.
A Egipte hi ha un corredor.
Que hi ha un canal com el de Panamà que parteix Àfrica i Àsia i per això s'han retallat molt els viatges marítims, perquè pots passar pel Mediterrani i arribar a l'Àsia passant per aquella zona. Abans havies de vorejar tota l'Àfrica fins a baix de tot per arribar a Àsia.
L'han fet expressament?
El van fer al segle XIX, crec que ja el van fer.
No hi ha moment que em senti més inculta.
Es va encallar un vaixell fa poc. L'any passat es va encallar un vaixell
allà. Què, allà?
Clar, si és el canal més important del món, i ara no em ve el nom.
És el canal més important del món?
I com no ho saps, tu, això?
No ho sé.
Jo és que he dormit poc.
A veure, posem, a l'internet posem el canal més important del món.
De Suez.
El canal de Suez. El de Suez, això.
Que, a veure, ja que vegades em despistes, ja. Jo t'ajudo amb tot el que puc.
Doncs això, tu quan escoltes parlar de l'imperi espanyol...
No fa, sempre no fas,
o quan escoltes parlar...
Jo només passo
a tot diuen, descriu què va fer l'imperi espanyol. Tu diràs, un genocidi amb els indígenes d'Amèrica. Solament escoltes això, per què? Perquè qui va guanyar la guerra cultural i la guerra històrica van ser l'imperi britànic, que va ser el que es va imposar. I l'imperi britànic, com a vencedor, s'ha ocupat de crear una llegenda negra contra Espanya per tal de posicionar-la a un rang inferior i que els crims que va fer l'imperi britànic a l'Àfrica, a l'Àsia i a Amèrica no se'n parli mai, quan va fer coses pitjors i sí que va fer genocidis de veritat sobre tota la Índia.
Jo considero a tots uns assassins.
Vale, però una cosa és ser assassí, que això ho és tot imperi, perquè tot imperi necessita ser depredador.
Tu ets un imperi i ets un assassí.
Per extreure recursos i una altra cosa, un genocidi. Un genocidi, a nivell de descripció, és una matança planificada. Que tu la fas planificadament. I a Espanya en ningú moment va fer un genocidi en tant que els natius el que va voler fer primerament era convertir-los al cristianisme. Perquè per ells el descobriment d'Amèrica va ser una mena de creuada. Perquè ells posaven per endavant la religió que altra cosa, perquè el catolicisme és el que té a nivell de religió.
Però si no l'acceptaven, se'ls carregaven. Per tant, una mica premeditat sí que devia estar.
Genocidi no. Però saps per què no va ser un genocidi? No es va exterminar la població indígena? Però perquè no es va exterminar, perquè han hagut presidents indígenes de Llatinoamèrica. El primer, Evo Morales, de Bolívia, és un ciutadà indígena. Hi ha moviments indígenes de Llatinoamèrica ara mateix. Més del 70% de la població de Llatinoamèrica és mestiza.
Però eren esclaus.
En canvi, tu te'n vas als
seus antecedents.
Bueno, però no, o no.
Antecedents o antecessors? O
no. Antecessors.
Bueno, però és
si, els antepassats estaven vius, és que eren esclaus.
Jo puc dir que aquí depèn com es fa un genocidi de gatets, perquè amb els...
Són datos.
Però mira, per exemple, sempre de genocidi i esclavisme es parla de l'imperi espanyol i el gran imperi genocida...
Jo ho dic de tots, no?
Que això t'ho poden dir a la Índia i a l'Àfrica, és l'imperi britànic, i l'imperi més esclavista del món va ser Portugal. Tu te'n vas al Brasil, tota la població que és negra del Brasil és familiar d'un esclau africà.
I
va ser la potència més esclavista del món, va ser l'imperi portuguès.
No sé, a mi se'm genera moltes preguntes.
Però és que, òbviament, que l'imperi espanyol va ser un imperi depredador i un imperi que va fer matances i va esclavitzar.
Preguntes generalistes se'm venen en ment, perquè jo ja sabeu que us escolto, però clar, vas conduint i pares i no pares d'atenció, no?
Avui no ens pots escoltar.
Ja, no, ja ho sé. Però us estic escoltant in situ. I llavors és allò que ens podem plantejar el nostre futur com a societat, com a país, com digueu-li com vulgueu, sense realment entendre totes aquestes coses que expliqueu?
Sí, perquè jo no ho entenc.
No ho entens perquè tampoc t'han ensenyat mai.
Però jo t'escolto, Cuenca, i tot no? Sí. Em perdo.
Altres, a part del Cuenca, altres amics que tinc... Que, no, em refereixo que també no, tinc un amic que és molt monàrquic i t'explica les seves històries i t'enganxes amb altres temes... I altra gent que es mou en altres esferes que t'expliquen que tu estàs allà, escoltes, i depèn com, et sents incul, no?
A mi passa el 90% del temps, Això també és veritat.
Però després hi ha aquella altra part que dius, clar, el que diu, no ens ho han explicat, no? Jo li volia formular la pregunta de en quin moment, Cuenca, vas començar...
Perquè el seu pare li ha explicat tota la història.
No, què dius?
Et va generar l'interès.
L'interès.
Un pare.
No sé.
Això ho ha dit més d'una vegada, no?
Jo ara aquí no aixecaré cap llibre.
No? Em sona aquesta història.
Però... comprava Legos, mon pare, que em feia dibuixar.
Jo no em posaré aquí ara
per exemple,
de Miguel.
Quan els meus amics veien els dibuixos animats, jo mirava documentals de la Segona Guerra Mundial.
Però això en aquell poble que vivim passa bastant, perquè hi havia una altra generació que quan estava avorrit llegia l'enciclopèdia. Llavors, a partir d'aquí...
És que els pobles la gent s'avorreix.
El problema és que no he estat tan avorrida, poder.
I no és res dolent, dir que l'imperi espanyol no va fer un genocidi, històricament, però és que és la meva opinió. Històricament parlant, per mi no vas fer un genocidi, que vagi a fer matances i que vagi a esclavitzar part de la població, o això ho fan tots els imperis.
No, però jo ho dic en el sentit que, per exemple, l'altre dia, amb alguna cosa molt més recent i proper...
I és història, que no la pots canviar.
Amb l'elecció de la mesa del Parlament, amb el discurs que fan un cop està elegit, parla de les Corts Catalanes mil·lenàries i no sé què. I llavors això, amb el grup que tinc d'amics del monàrquic i del que deia que això no havia existit mai, que s'ho havien inventat, el que és advocat va dir que la història del dret sí que s'explica en això, però clar, no es deia Parlament. I allà tenien una conversa que tu escoltes, intentes aprendre, perquè entenc que sí que ha de poder servir com per crear el futur, perquè clar, diuen que la història és cíclica, no? I si no aprenem del que creiem que hem fet com a errors en el passat, no ho podrem millorar en el futur.
El que està clar és que la societat se'n va a la merda.
Bueno, doncs aquesta
venim
la
de la merda i anem a la merda, no n'aprenem.
D'aquí poc ens reclutarem.
Per això és tan cíclic.
Us he dit mai que confong la paraula genocidi amb gentilici?
En el fons...
Jo vull anar a fer la mili.
Segurament...
Vols anar a fer la mili? Pues mira, jo,
la seva sempre diré, vull fer la mili.
D'aquí uns anys ja hauràs d'anar a fer la mili, ja veuràs.
Espera't uns dies.
Jo.
No, ja no em tocarà.
Ara tal com
ja
van les coses de seguir aquí amb espanyol.
Però tu series d'allò que feien abans que la mili només els homes o la mili per tothom?
Jo hi vull anar.
I tu saps qui t'obligaran a la mili? Tu saps les Verdungs? Qui són?
Ai, aquestes.
Aquestes són les que t'obligaran a anar.
Vols dir?
Home, això és propaganda, tot això que fan.
Jo diria que la Judit fa estona que deu voler anar a la secció perquè vinguin els altres convidats.
Això és com l'episodi del Simpson que ballaven unes noies cantant un missatge que era llista't a la Marina al revés i la gent s'allistava.
Sí, que era així satànic.
Pues serà això.
Sí, sí, sí.
Bueno, espero que la gent no es quedi amb la idea que
eren
ells, era
el Bart Simpson.
Em pensava que és el Barça.
El que sí que ens hem de preparar per una guerra amb Rússia.
Aneu fent uns búnkers a sota d'esta casa vostra.
Com va la societat.
Bueno, marxem. Cuenca, gràcies. Una setmana més.
Bones vacances,
que tinguis un bon estiu, un bon Sant Joan, tiris molts petardos i ens veiem al setembre. Marian, fins ara, que vagi bé.
Adéu-siau.
Acabem... S'ha colat aquesta cançó. Acabem el dissabte, no sense abans, fer la última tertúlia de la temporada i no podíem portar dues altres persones que no fossin els representants internacionals del Cafè amb Sal. El Pere Bolet! I el Roger Font! Última tertúlia havia de ser amb vosaltres, no podia ser amb altres persones, perquè al final els representants sou vosaltres. Què tal, com esteu?
Sabies que em pensava que anaves a dir el número del capítol... que estàvem fent, saps?
No se sap.
Ja, és que és difícil saber-ho, però...
Podríem fer-ho...
T'imagines? Cap de setmana número 247, saps?
Ai, podríem calcular-ho aprox amb el Marc i l'Enric compten els números de programa, de la seva secció.
Sí, però no de tots els caps de setmana que feu.
Però han fallat molt poc, ells. Llavors segur que...
Però des dels vostres inicis?
No, perquè abans tenien una altra secció.
No, però també ho tenen comptat.
Sí,
I pensa que ells ho compten tot.
Ells ho compten tot. Potser tenen un excepte.
Hauríem de sumar els d'abans amb els d'ara i per dos.
Perquè ells surten només el dissabte.
Però al final els programes no fan festa per celebrar X programes, sinó per celebrar anys també. Com l'APM, que va fer 20 anys.
És veritat, l'APM va fer 20 anys.
I vam fer una bona festa.
Ho farem així perquè els programes ja no hi som a temps.
I el Polònia, quan va fer X anys, també va fer una superfesta.
Ra,
I farà... quina edat és una bona efemèride?
Un any i mig fa ara.
Què dius?
Està molt lluny de qualsevol efemèride.
Dos i mig,
no,
fa
sí.
Dos i mig.
Home,
dos
cinc anys
mig.
Podria ser un bon...
dos i mig.
Una bona celebració.
A cinc anys ja veurem si arribem a cinc anys.
No sé si
mèrit,
serem ja,
què té mèrit que facis durant cinc anys?
Ràdio en aquesta ràdio.
Correcte. És un nínxol molt concret. Aguantar aquí.
Un saludo a tothom.
A no ser que ens pugin el sou per any treballat.
Llavors és més fàcil aguantar 5 anys.
Llavors, bueno.
Però 5 anys és... el, o sigui, seria el doble del que portem. I a mi em dóna la sensació que fa que estem
per tant,
aquí.
El doble de sou...
Ja, a mi també em fa molta sensació més de dos anys i mig que estàs aquí.
Ai, a mi fa l'efecte sí. Que sempre ho heu fet vosaltres, això.
Sí, doncs
tota la vida aquí.
No fa tant, en veritat, dos anys i mig només.
Sí.
Però és que és cada setmana. Anava a dir cada dia, però no cada cap de setmana.
I som molt intenses, llavors sembla que...
T'hi acostumes ràpid.
Sí, però... sí, ara ja començo a estar una mica cansada, bé, si ens van bé aquestes vacances.
Jo també. I és que nosaltres no fem vacances. Mira, ara, ja. Sí, ja. Els col·laboradors sabeu, no?, que fem vacances.
Sí,
i tant, una secció.
I tant, i tant.
És que hi ha gent que s'ha enterat en directe.
Jo vull fer, sí. Jo vull fer una secció de recomanacions amb l'Aina.
Què vol dir?
A
jo
mi?
Jo què sé, sí, per estalviar aigua. Així a lo loco, eh?
Oh, que interessant a la vegada i que poc interessant.
La vaig fer, eh?
Sí, sí, clar, és
a
que he repetit
que
el que deia.
Niño, la... Però era tele. Que
ja,
encara
era tele.
Encara és més interessant.
Sí, perquè mira, la ràdio t'ho poses de fons i vas fer una altra cosa, però si has de ser...
Una noia ardient a comer-te el viaigua.
Bueno. I quan vas fer allò de les revistes aquelles...
El regalet.
Això també estava divertit, això.
Sí, passa que...
Era deficitari, saps? Ella sí. Comprava coses per la secció,
no
potser
sortia...
li costaven 20 euros i...
Més,
i
més.
Saps que podríeu fer un Royal Salseo, però de Vilafranca?
Ja, això s'ha treballat...
Molaria,
però... S'enfadaria.
És difícil.
Massa petit.
Oh, què?
No, de temes n'hi hauria. El problema és que, clar,
exacte,
la gent s'ha fet de seguida, saps?
Mm.
Tampoc
què va,
de...
què va?
Si no ho pots fer anònim, no ho pots fer.
Com hi ha, quan hi havia l'informer, ho podríem fer a través del Penedès cap de setmana, però dir que la gent ens ho diu. I ja està.
Ja,
sí, però
al
final
hi ha
coses... Tu, eh?
Exacte, però hi ha coses que potser no les diries.
Tu us en recordeu de l'informer?
Sí, 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 sí.
Era espectacular, eh? Tu te'n recordes que fas cara de...
Per
sí,
Facebook,
no,
eh?
Me'n recordo.
Què
i
era,
perquè...
què era? Expliqueu, perquè hi ha gent que no sap de què parlem.
L'informer era una pàgina de Facebook a la qual la gent enviava cotilleos i aquesta pàgina s'encarregava de fer-los públics, però...
Des de l'anonimat.
Des de l'anonimat i amb... com es diu? Amb sigles.
Ah.
No deien el nom, ah. A no ser que fos algo així molt destacat. Deien, a l'empalmada de la Granada, A.S. s'ha liat amb M.M.
Oh, li va tirar unes miradetes...
Sí.
El 2008, no sé si es deia això.
J.J. critica...
Oh!
R.F.
Terrible, oh! Terrible.
Sí, sí, així, així, així.
Terrible.
Anàvem així.
Famílies separades.
Pobres. Què us anava a dir? Heu vist això del TikTok? És que m'he vist una cosa del TikTok.
A veure.
Han sortit les notes de la Ibau recentment.
Ibau?
Oh, que pesau.
De la Cele.
Ah. Oh, que pa...
I s'ha posat molt
mare
de moda. És que estic molt viciada, aquesta merda.
Ah, obrir posat... les notes en directe
sí.
I gravar-les.
Reaccionando a mis
si ho...
notes de Ibau 2024.
Com si ho hagués vist.
Fuà. Si no n'he vist 200 de vídeos com aquests, perquè llavors posen l'expectativa del que ells creuen que trauran i després surt la realitat. Llavors hi ha dos tipus de persona. Què creus?
Les repel·lents.
Un 8.
I les més repel·lents.
Al final un 10. Jo, vaya mierda, un 10, que asco. No sé què. Llavors hi ha el de,
no,
un 3. I al final treu un 4 i fa, bueno, saps? I aquests dos tipus de persona. Jo estic especialment enganxada a això.
Mira, jo et diré una cosa.
No hi ha, és molt divertit.
No hi ha res que m'importi tan poc
que
aquesta merda.
És que consumeixes un contingut que, ojo, eh?
Ai, pues jo des de que vaig veure que...
Allò de les formigues...
Ah, sí, però és que aquesta no la saben.
És un contingut que...
Què
bueno.
De les formigues? Què t'has viciat ara?
No, vaig tenir una època, però ara ja se m'ha passat el meu algoritme i ja no m'ho porta, això. Vaig tenir una època... És que em fa vergonya explicar.
Ara. Explica-ho. Que és l'últim programa,
aquí
que hem de riure més.
Eren unes formigues o qualsevol altre animal que llavors se la maltractava una mica per un vídeo, vale? No he acabat. Llavors, tu podies triar, per exemple, si eres de l'equip de formigues A o de l'equip de formigues B. I llavors pues, se'ls hi posava diferents obstacles perquè aquelles formigues, jo què sé, pues, una miqueta de pa. Llavors, a veure de quin equip de formigues Això és real, eh?
S'enduia el pa.
S'enduia més pa. O anem a moure aquest pa. O enganyaven a les formigues. És a dir, posaven un tros de pa molt gran, una formiga ho veia, i clar, com que ella sola no podia, anava a dir, vaig avisar les meves companyes. Avisava, i llavors, quan veia que venien les companyes, treia aquell pa. Llavors s'enfadaven amb la formiga. Llavors es peguen.
Ah, sí, eh?
És interessantíssim. De veritat que sí.
Quines coses.
És una cosa
la mare naturalesa ens regala uns moments... Pues jo em vaig fixar aquest tipus
com
de...
Com ho veus, això?
Les xarxes socials et roben un temps.
He dit formigues, però també amb aranyes, mosques, abelles, aquells bitxos palos d'aquells, vull dir, contingut
múltiple. Hi ha un tipus de contingut a les xarxes que penses, aquesta merda,
no,
per què té tants likes?
El 99,9% de les xarxes és això.
Però en veritat... No, hi ha contingut educatiu.
Això és relatiu,
clar,
perquè
no,
potser...
El 0,001%.
A tu t'agrada una cosa que a mi no m'agrada, però... Potser a mi em sembla sorprenent i a tu no em refereixo. El sí, públic és molt
no,
específic.
No, està clar, està clar. Clar. Passa que, clar, aquestes coses...
Clar, per exemple, el Roger i jo mirem la dieta de Recorte des de fa 328 dies.
Això forma del 99,9% de res que és interessant dintre les xarxes.
Res, res de bo.
Jo us recomano que en comptes de perdre el temps a les xarxes, llegiu el diari, no sé.
No sé, per exemple.
Bé, això està bé, informar-se de la premsa local, eh?
Exacte. Clar. O escolteu Ràdio Vilafranca.
Per exemple, que aquí sempre donem coses, datos interessants.
És maco escoltar.
Almenys seran d'aquí.
O no.
O no.
Si els diem nosaltres, segurament no només són d'aquí, sinó que són mentida.
Sabeu què em passa? Que des de que hi ha el nou govern d'aquí a l'Ajuntament, que no em sé cap nom, ja els he perdut.
Això fins que no
he perdut com interès, saps?
Fa un anyet qui són, eh?
Sí, va fer un any.
Exacte, doncs fa un any...
I n'hi ha que no han canviat massa.
No, hi ha que no, però hi ha que sí, doncs els que sí, doncs... No en tinc ni idea.
Hi ha repetides.
Em sap greu.
Hi ha repetides.
Hi ha repetides.
Posarem a l'informe.
Amb la connotació de repetides com a l'institut.
M-A...
Ai, ai, ai.
Ojo!
Ai, 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 cuidado!
No passa res.
Repeteixen.
Clar, regidor, repetidor. R-R, regidor, repetidor.
Mira.
Ai, és que creen conceptes i tot.
Va, ara parlaré tot així.
No, perquè ja em costa tindre't de normal. Bueno, doncs el que fem sal és la tertúlia de bar on portem recomanacions i sorpreses. El Pere Bolet ens ha donat una recomanació i és que llegiu el diari.
Llegiu el diari.
Informeu-vos.
Ah, bueno.
És maco.
Despegeu la vostra ment d'entreteniment, de xarxes socials, amb coses interessants.
Passa que el diari provoca desforestació.
No, digital.
Sí, vinga, som-hi, va.
Digital.
És que...
Ara serà
mira,
això.
Estem plens de tonteries.
Digital.
I aquesta n'és una. Acabes de dir una tonteria.
Aquesta setmana s'ha parlat molt de la Fórmula 1 a Barcelona, no? Molta gent enfadada amb això.
Que la vam mig veure l'altre dia, sí, per Barcelona.
No n'hi havia per tant, no?
Vull jo és que estic molt desubicada, eh? Jo no...
Uns cotxes de Fórmula 1 una tarda van circular pel Passeig de Gràcia de Barcelona. Ja està.
Oh.
Si el meu cotxe del 2003 no pot circular per Barcelona perquè està contaminat...
I llavors la gent fent comparacions d'aquestes. I el planeta... Per l'amor de Déu, que és una tarda, no? Els cotxes allà, d'acord, sí, és molt extravagant i molt el que vulguis, però no passa res. És que no passa res. Vull dir, anem a dirigir la mirada i les crítiques cap a on realment s'han de dirigir. Que vingui un dia un Fórmula 1 a Barcelona, no sé. A mi, m'és igual.
A mi me'l suda. Ja,
a mi em fa gràcia quan hi ha això de la sequera, restriccions de l'aigua, no... Tenca la jeta mentre et rentes les dents. Sí, vindrà d'aquesta aigua que jo gasto rentant-me les dents, no dels 800 litres que gasten les fàbriques. Vindrà de la meva aigüeta.
Pensa que el Roger té el cubell de la fregona al costat de la dutxa perquè quan espera que li surti l'aigua calenta ho va posant allà.
Jo això ho vaig fer durant un temps... I ho vaig deixar de fer perquè em sentia idiota.
És que jo li veig com a tal.
És que no pot ser que us sentiu idiotes, perquè aquella aigua igualment la perdreu.
Aquella aigua que deia
com uns mosquits,
com una... Tot estancat allà al lavabo.
Aquella aigua, almenys...
Si quan facis caca, tires aquella aigua.
Sí, però no té cap sentit, no té cap
sentit. Efectivament estem estalviant litres i ja està, no passa res.
No, o sigui, si ens mereixem extingir-nos, ens extingim.
No, no, això segur.
No podem anar fent l'idiota d'aquesta manera.
No, però...
Totalment d'acord. Escolta'm.
Però és una cosa que pots fer fàcilment, saps?
Però és que
tancar la xeta és molt fàcil. No, però si ets tu i tot Barcelona ja són 2 milions de litres que ja no estàs gastant, saps?
Saps com estalvies aigua? Obrint les aixetes a la meitat. O sigui, tu quan obres l'aixeta i fas plas i l'obres al màxim, surt molta aigua. Si l'obres a la meitat, surt menys aigua...
Però t'has d'estar més estona rentant.
No, pots fer-ho tot igual. No, el rentaplats t'estaràs la mateixa estona i el mateix. I per rentar-te les dents, també. I per... Jo ho faig, això.
Molt bé.
Quan em dutxo, també. No obro al tope. obro una mica menys.
Molt bé, però.
Ja estalvio aigua i la meva vida és normal. No faig el passarell.
És que ha de
ser cubells i merdes.
Un altre mètode per estalviar aigua quan et dutxes és que el teu calentador sigui justet.
Aquest és el meu.
Perquè llavors en 5 minuts ho has de tenir fet. Sí. Sents una pressió...
Mai m'havia dutxat tan ràpid.
Que no saps en quin
ràpid.
Moment passarà... Comences a posar nerviós, dius, ara ja fa massa rato i estic tota ensabonada. Aviam si serà ara. Això ha passat,
però això només passa a l'hivern, perquè sí. A l'estiu...
Jo a l'estiu em dutxo amb aigua calenta igualment.
Jo també.
Què dius? Què dieu?
Perquè m'he de dutxar jo amb aigua freda.
Perquè esteu malaltes, del cap.
Bullint, que et quedi la pell
sí,
vermella.
Sí, que faci mal, que dius, hòstia, m'hauria d'apartar una mica.
Que sues i tot.
Surs esgotat, nen. Surs cansat. No pots fer res més de tot el dia, ja.
Sí que s'extingirà el planeta per
culpa d'ella. És que ens ho mereixem.
Sí, sí.
Sí. De veritat.
Però amb aigua calenteta.
Anda, que no estan
mira,
bé jo.
Una altra cosa que s'extingeix, que ens extingim abans de renunciar-hi, són els avions.
Ai.
Que no, que ara...
El chemtrail.
Ja comença a haver-hi un... Ja hi ha gent que diu que no s'ha d'anar amb avió, hem d'anar menys amb avió i tal. A veure, que sí que és veritat que anar un cap de setmana a Budapest no és normal. Però jo no vull renunciar a fer-ho.
És que tu et penses que... O sigui, a veure, jo seré una persona durant pocs anys. Si després ens hem de morir igualment, almenys jo hauré anat a Budapest.
Clar.
Sí, clar. I les generacions...
Exacte.
Que deixes què?
Això és molt egoista.
No, bueno, perquè jo segueixo confiant... No jo confio en els avenços tecnològics. I d'aquí 20 anys hi haurà una màquina que xuparà la contaminació
sí,
i tirarà aire net.
Ves
és plena confiança en això.
No, però si no s'ha de poder fer, doncs que petin pues impostos
que no
als aeroports
ningú.
I que sigui car i que ja no passi.
Ara hi ha creuers elèctrics.
Saps què passa? És que on volia anar és que...
Això no m'ho crec.
Si a tu et diuen, va, hem de ser responsables amb el planeta i hem de viatjar menys amb avió. Vale, doncs ho farem una mica, la gent com una mica crítica, responsable i tal. Ho farem els mateixos que ho fem tots sempre i seguiran viatjant
la Kylie Jenner va amb el seu
privat, cretins, els pijos, clar. Els de dretes i els desgraciats. I els hi regalarem com el luxe de la societat, els luxes de la societat els hi regalarem amb tots aquests desgraciats.
Pensa que la Georgina se'n va de compres a París amb l'avió.
Amb un dia, sube i baja.
Doncs no,
però avui no tinc res a fer, vaig a París.
Jo també vull tenir el nivell de vida d'aquests cretins...
Per formar part d'aquesta élite que s'ho pot permetre.
Exacte, en de renunciar i que ens n'anem a la merda igual perquè a ells els importa una merda tot.
Si tu agafes el perfil de pobre, has d'estalviar, doncs això no està bé.
Si no s'han d'agafar avions,
vinga.
Doncs que no els agafi ningú.
Ningú.
Imagineu-vos el tràfic d'un matí a Barcelona, però aeri, amb els avions. Un altre cop la Kylie per aquí al mig, tira!
Puta Kardashian, tu dius sempre igual.
Oh. Ai, l'Aitana, ara que vol aprendre a conduir avions,
què
també.
Què dius, ara?
Sí.
Quina
Aitana? La cantant, la cantant.
Això és molt de ric,
conduir avions.
Saps que és molt car, oi?
Cadascú
la llicència d'avions. Bueno, d'avions, d'helicòpters.
Però això és en sèrio? S'ha apuntat al col·le d'avions?
Sí.
Què dius?
És molt cara la llicència. Molt.
D'avions petits.
Home, és que si comença pels grans també anem
arreglats. És com la moto aèria. D'avió privat, diguéssim.
O des de l'UEU, poca feina, també t'ho diria.
La gent normal s'ha de demanar hipoteca per fer-ho.
Hipoteca? La gent normal no ho fa, això, no té aquest pensament.
Sí, el meu cosí porta 3 anys treballant per fer això. Per estudiar això.
Hi ha gent.
Potser als 30 entra la carrera.
Home, després tens una bona feina, si t'hi vols dedicar.
Sí, no, però... O sigui, has de ser molt ric perquè el teu hobby sigui aquest. És a dir, jo de vegades ja penso, quan podria apuntar ioga, però és molt car, doncs imagina't per anar a conduir avions.
Bueno, és que l'altre dia vaig conèixer un maquinista.
Què dius? De què? De tren?
De tren, a la Renfe. I que es veu que l'escola de maquinistes val 20.000 euros,
Tia.
Imagina l'avió.
Imagina't.
I lo malament que surten, perquè...
És més,
però jo no crec que sigui...
És més problema del material que dels maquinistes, em sembla.
Ai, a mi no m'agradaria gens. Això de ser maquinista em faria una por, perquè se m'estirés algú a la via.
Ai, jo de petit ho volia ser.
No, jo sempre pensava, imagina que estàs conduint i se't tira allà un senyor a la via. Tu això t'ho portes per tota la vida, No,
i la gent enfadada perquè no arriba el tren.
I a sobre encara et fan així molts dits.
Aquell vídeo de la senyora que picava a la cabina.
Estava molt enfadada, Clar, si no t'has de menjar tu el marró, no, a mi no m'agradaria. A més, baixes...
Esport de risc.
A part que es baixes i et foten un cop de puny al cap, un bat de béisbol.
Però és que hi ha algun dia que jo també els hagués fotut,
Clar, però la culpa no és dels maquinistes.
Però és que la culpa no és dels maquinistes, És que segur que la culpa no és dels maquinistes. No. Això segur.
És el sistema, la infraestructura.
Podem basflamar del que és el conjunt del material, més maquinistes, més ferrocarrils, més tot.
Aquests maquinistes a vegades fan vagues per unes coses que no sé.
No. Això és com dir...
És molt fàcil ser
Això és com dir, oh, mira, els profes també fan unes vagues per unes coses. Doncs no. Aquí tothom que fa vaga...
No és el mateix, perquè quan els profes fem vaga, a la gent li és igual.
És que ho feu molt, llavors, que al
final... I se'l recolza. I se'l recolza,
també.
La vaga dels profes no molesta a ningú.
Sí, ah, bueno.
Els pares.
Perquè les escoles han d'estar obertes i ells han de poder deixar els nens i hi ha d'haver serveis mínims, diguem.
El 33%.
Però els trens, quan hi ha vaga de maquinistes, què?
33%.
Això sí que és una aliada. En hores puntes.
Una mica de responsabilitat sí que han de tenir, perquè al final és la seva empresa. Segur que...
Sí, que està molt bé que s'organitzin i tal.
Jo, com a treballador, no donaré la cara per la meva empresa.
Ni de cop.
Això, que ho sàpigues.
Vale, però si la teva empresa és un drama...
Tu dones la cara per aquesta empresa? Digueu? Oi que no ho faràs? Oi que l'has donat, però...
Però si la teva empresa és un drama, la critiques. Jo la critico. Jo ho dic públicament, que em paguen molt malament.
Sí, sí.
Per tant...
Està molt bé, està molt bé. S'ha de dir, s'ha de dir.
Cadascú...
Jo el recolzaré.
No sé, des de dins intentes canviar una mica. Tot el
està
que puguis.
Està molt bé,
vosaltres...
Però no donaré la cara per la
meva. El que passa és que aquesta gent a vegades ha fet vagues per unes demandes que en una altra feina no s'atreveixen a fer vaga per demanar tan poca cosa. Aquí està.
A veure, torni.
O sigui que... fan vagues per uns motius que en una altra feina, per aquests motius, no arribaries a fer vaga. Perquè
no t'atreveixes.
Et representa un perjudici massa gran amb poques probabilitats d'èxit.
Quins motius?
No ho sé, perquè ara fa temps que no hi ha vagues de maquinistes, però hi va haver una època que n'hi havia bastantes.
Estava molt de moda, això.
N'hi havia bastantes. Bueno, van fer vagues contra el traspàs de Rodalies de l'Estat a la Generalitat. Contra això van fer vagues.
És que tot és motiu de vaga.
Veus com sí que es mereixen un cop de puny?
Que no, que s'han de recolzar.
Aquell que vaig conèixer era un noi molt maco.
Aquesta gent s'ha de recolzar.
Vosaltres, quan us enfadeu amb la Renfe, com us la imagineu? O sigui, amb qui us enfadeu?
Quan... Amb Espanya.
Amb Espanya,
vale,
eh?
Sí, sí. És que
amb Espanya.
Amb el Pedro Sánchez.
M'imagino Espanya... No, però m'imagino territori espanyol i m'enfado amb allò. En plan, no hi ha una persona que jo li posi
cara. Quina és la imatge mental que et fas,
exacte,
no?
Exacte. Amb qui us enfadeu? Jo m'enfado amb Espanya, però no amb la bandera, eh? Amb el territori.
Jo m'imagino un senyor gordo al seu despatx...
Que es diu Renfe, senyor Renfe.
Sí, un senyor gordo allà sentat, sense fer res, així...
Tu t'enfades amb aquest senyor?
Sí, jo amb aquest senyor. Que està...
Federico Renfe, per exemple.
Amb un whisky...
Ha de ser gordo, eh? El president de Renfe ha de ser...
Sí, perquè si no fa res, al final s'acumula la grassa.
Si fa cosa, no... És que va molt assentat el transport públic.
Jo sóc dels que va amunt i avall a l'andana, remugant i renegant i insultant.
Ah, sí, eh?
Sí.
Renfe, me cago la fills de puta...
Clar, llavors aquí ja la gent comença a encendre's, eh? Perquè llavors surt la típica...
I llavors,
de tant en tant, pujo la veu. Cago en Déu, puta!
Llavors, hi ha gent que el segueix al seu costat.
Clar, perquè això ha de començar un.
Llavors, ja veus, tota una munió de gent allà, caminant junta, amb una vall. Fins que al final tothom, pues, crida.
És que l'individual ha de portar la multitud.
Jo faig un
tuit.
Fas un tuit i ja està.
Va, tota l'aportació que podem
fer. Arroba Renfe. Ja està.
I t'imagines el senyor gran, allà, li poses una fotografia.
Amb una notificació que la borra.
Que li suda tot.
Home, clar, és que el senyor Renfe, que li expliques al senyor Renfe.
Normalitat al servei.
Pot ser que un dels comptes de Twitter que siguin més insultats?
Segurament.
Ryanair també va molt fluix,
eh?
Ryanair va molt fluix, eh? I el de màrqueting de Ryanair és boníssim, eh? Fot unes respostes.
Què dius?
Sí, sí.
Que hi ha algú contestant i tot.
És l'extrema dreta de l'aviació.
Contesten. Per exemple, a una li toca ventana i no li ha tocat ventana. És a dir, sí que està al costat de la ventana, però saps allò que els seients a vegades es mengen la teva finestra i et queda entremig?
Sí, sí, sí.
Doncs va penjar una foto, per exemple, i va dir: "Yo he pagado por tener la ventana." Llavors el d'esto li contesta: "Has pagado por ir en avión, no por tener vistas, y tampoco vas a ver nada, duérmete." Coses així.
Ulo!
Sí, sí. Està molt ben fet,
això. És veritat.
Busqueu, us recomano veure els tuits de Ryanair.
I és veritat que hi ha una persona en màrqueting que es dedica
només a contestar això i a deixar bé a l'empresa, perquè, clar, també té tela. En fi, ho hem d'anar deixant aquí.
Jo he sigut aquesta persona, amb flors.
L'última tertúlia del Penedès cap de setmana. No sé si voleu dir alguna cosa. L'última
tertúlia que acabi així, amb un puta Renfe.
Ah, perfecte. Doncs amb aquest missatge ens acomiadem. Que vagi bé, nois, gràcies i bon estiu. Adéu-siau.
Aquest país també s'ho mereix.
I amb aquesta música celestial que us acaricia les orelles, ens acomiadem, ha arribat el moment de marxar, però demà diumenge tornem a ser aquí, com sempre, a la mateixa hora i amb la mateixa tipologia de contingut. Que vagi bé, gràcies, adeu-siau.
Adeu.
La ginebra con el ron, las pastis con el papel, qué mala decisión.